Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
La ciutat.
Hola, què tal? Molt bon dia, bon dia, bona hora, benvinguts a la ciutat d'avui dimecres 12 de febrer. Ens hi posem, com cada dia, a aquesta hora, en una ciutat avui que parla amb la plataforma gitana Polit-Rom. Conversarem amb el Cristóbal Lasso, que n'és el president, i el Manuel Jiménez, que és el president de l'Associació Gitana de Pineda. Polit-Rom és una plataforma que, en aquest cas, neix amb vocació d'exercir com a grup d'influència política, especialment a Catalunya, una plataforma que es va crear el 2017 i ens ha semblat molt interessant. De fet, fa molt pocs dies varen fer la seva Assemblea Nacional a Lloret de Mar i ens ha semblat molt interessant que vinguessin aquí a la ràdio a explicar-nos-ho. En parlarem, com us dèiem, el Cristóbal Lasso, que és el president de Polit-Rom, i el Manuel Jiménez, que és el president de l'Associació Gitana de Pineda de Mar. Aquest dissabte és el Dia Internacional del Càncer Infantil. A Calella es farà la xocolatada solidària. Es vol arribar a la xifra de 1.200 xocolates. En parlem d'aquí uns minuts amb la Nieves Tejada, calellenca, implicadíssima en el projecte de polseres Candela. I a partir de les 11 del matí, com cada dia, farem tertúlia, debatrem de temes de ciutat, avui amb el Miquel Campoy, el Jaume Torrent, la Carmen Lombardero i la Teresa Marquet. I acabarem avui amb música de Maurice Gibb, dels Gibbs, dels Bee Gees, dels germans Gibb, baixista i teclista britànic nascut tal dia com avui de l'any 2.949. Són les 10:05, salutacions com sempre a aquesta hora d'aquí us acompanya, el meu nom Sònia Muntanyola. Comencem fent un cop d'ull a la previsió del temps amb el Quim Serra. Quim, bon dia.
Bon dia, petit canvi de temps avui amb aquests núvols més abundants i amb les precipitacions que aquesta darrera matinada han acumulat entre 4 i 5 litres per metre quadrat al Montnegre i a Orsavinyà, a la zona de la serralada litoral, que és on s'han concentrat bàsicament les pluges de les últimes hores. També ha plogut a Palafolls, 1 litre i 2 dècimes. En canvi, a la ciutat de Mataró han caigut 4 gotes aquesta matinada i poca cosa més, i cap al Maresme Sud pràcticament ni això. Per tant, situació encapçalada per aquest petit canvi de temps, com dèiem, de tota manera de pluja ben poqueta. Al llarg d'aquest matí encara es pot escapar algun plogim, però ben poca cosa. I de cara a aquesta tarda, malgrat continuarem amb nuvolositat abundant, ja no esperem precipitacions. Per la seva banda, els vents bufaran fluixos com a molt lleugerament moderats del nord-est al llarg de pràcticament tot el dia, fent-se més variables a última hora de la jornada, i pel que fa a la situació marítima dominada per la maror a tota la costa maresmenca. Lògicament, avui, temperatures màximes més baixes després que aquesta passada nit, les mínimes pràcticament no han variat a conseqüència dels núvols abundants que hem tingut. De cara a demà, el que s'espera és que encara de matinada tinguem força núvols, això farà que les mínimes més o menys siguin com les d'avui, però s'obriran moltes clarianes ja a primeres hores del matí, el sol dominarà durant la resta de la jornada i això farà que tornin a pujar clarament les màximes, que seran molt suaus i que al migdia arribaran fàcilment als 16 o 17 graus aquí a la comarca. Amb vents demà fluixos a moderats del sud-oest de Garbí i la situació marítima que continuarà. Al matí amb marejol i mar de fons, a la tarda altre cop amb maró a tota la costa de la comarca. Divendres tornen a incrementar-se els núvols baixos que taparan el cel d'entrada sense precipitacions, però amb més núvols, altre cop la temperatura baixarà una mica. No serà tan alta, tan suau com la de demà dijous. Quedaran les màximes al voltant dels 12-13 graus. Pel que fa als vents, de cara a divendres, vents que ho faran de mar cap a terra, la mar que continuarà dominada pel marejol amb mar de fons, i tot això esperant un cap de setmana que estarà marcat bàsicament per l'estabilitat, tant dissabte com diumenge, i per unes temperatures que cada dia pujaran una miqueta més fins a arribar al seu punt màxim dilluns de la setmana vinent, amb valors que podrien tranquil·lament arribar als 25 graus el ple mes de febrer aquí a la comarca.
Mare meva, qui encara dubte del canvi climàtic, 25 graus de cara a la propera setmana, estem al mes de febrer. Bé, en qualsevol cas, si heu de circular en vehicle per la ciutat de Calella, sabeu que hi ha un tall de 24 hores al carrer Montoriol, entre Rierany dels Frares i Àngel Guimerà. També un tall fins a les 7 de la tarda al carrer Sant Claver, entre Sant Josep i Escoles Pies. Un tall al carrer Costa i Forneguera, entre Sant Antoni i Jaume Salvador, fins, en aquest cas, de 3 a 2 quarts de 6 de la tarda. I un tall al carrer Sant Pere, entre Jovara i Bruguera, fins la 1 i de 3 a 5 de la tarda. I si heu de fer servir el transport públic, advertir els usuaris de la R4 de Rodalies que per una avaria d'un tren es registren retards superiors als 30 minuts entre Manresa i Terrassa, sentit Barcelona. D'altra banda, recordeu usuaris de la R1 de Rodalies que pels desperfectes del temporal Glòria es dona servei alternatiu per carretera entre Malgrat i Blanes. La resta de línies de Rodalies, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils funcionen amb normalitat. Nomi Esteve, bon dia.
Molt bon dia, Sònia.
Com sempre, la Nomi, amb els apunts de comarca, què diuen avui?
Doncs bé, hem de parlar d'un cas macabre, perquè l'Audiència de Barcelona ha condemnat a 15 anys de presó a un neonazi per matar un home homosexual amb un gat fa més de 20 anys. Després va escriure a la paret amb sang Hitler tenia el raó i les sigles del Ku Klux Klan. Després, ell mateix que confessés els fets, el jurat popular el va declarar culpable d'un delicte d'assassinat amb traïdoria i escarnissament, amb l'agreujant de discriminació per orientació sexual. Ara, el condemnat haurà d'indemnitzar el fill de la víctima amb 45.000 euros i a la seva germana amb 25.000. El condemnat havia quedat amb la víctima per anar a casa seva, això va passar al març del 2000, i un cop allà, aquest últim va beure alcohol i es va despullar per tenir relacions sexuals amb l'amic víctima. Va ser llavors quan l'agressor el va apunyalar amb un ganivet. Els fets, com dèiem, van tenir lloc el 8 de març del 2000. El condemnat va realitzar l'atac per sorpresa de manera que l'amic, la víctima que anava begut i no s'ho esperava, no va poder reaccionar ni defensar-se. Segons la interlocutòria, l'acusat va realitzar la seva acció mogut pel menyspreu que li provocava l'orientació sexual de la víctima. En el moment dels fets, era simpatitzant d'idees derivades del nazisme i del supremacisme blanc. És per això que va fer les inscripcions, a més de col·locar-li una flor a l'orella dreta de la víctima. L'autor dels fets va escapar a Colòmbia, per sí. Sort va ser detingut i el van extradir el 20 de setembre del 2018 i ara ja està condemnat amb sentència ferma.
És a dir, que va estar 18 anys fugat de la justícia,
exacte,
no?
Va estar 18 anys fugat de la justícia, el cas quasi prescriu i sí, es tanca, clar, però finalment un jutge va decidir reobrir-lo i els Mossos d'Esquadra van aconseguir detenir-lo a Colòmbia.
Bueno, esperem que pagui doncs, pel que va fer.
Doncs,
què més,
sí.
Nomi?
Doncs bé, seguim amb una altra qüestió, en aquest cas mediambiental, perquè la praderia de Posidònia de Mataró, i en gran part podríem dir el Maresme, però de moment l'estudi només s'ha fet a Mataró, es troba en estat crític després del temporal Glòria. Ahir al matí, la Societat de Pesca i Activitat Subaquàtica de Mataró va fer una immersió doncs, per comprovar l'estat d'aquesta praderia. Es va mostrar ja la part menys profunda de l'Alguer Gran i ara estan a l'espera de poder-ho fer de la que és més profunda. Concretament es va arribar a una profunditat de 12 metres on es va veure que hi ha, atenció, un alt percentatge de mortalitat, tot i que encara no s'entenen xifres concretes. El temporal ha desenterrat la praderia, que ha quedat exposada i molt més vulnerable, i els experts apunten que perquè es pugui regenerar la praderia, la freqüència del temporal hauria de ser molt àmplia. Què vol dir? Doncs bé, que és una planta que el seu creixement és lent i podria tardar entre 50 i 100 anys. I si tenim temporals com el Glòria de manera freqüent i repetitiva, no acabarà de poder créixer en bones condicions. Aquesta planta és molt important per l'ecosistema, ja que estabilitza els sediments, atenua l'onatge i dona habitat a moltes altres espècies com peixos o crustacis que podrien morir si s'acaba extingint.
Caram, tu.
Per tant...
Sí, sí. Què més, Naomi?
I més coses. Porto un últim breu, en aquest cas de l'Ajuntament de Pineda, que crearà franges de limitació de seguretat contra incendis. Saps que quan vas per la muntanya, o potser no tan muntanya, veus que de cop entre els arbres hi ha com una línia talada?
Sí,
doncs
bé, els tallafocs que en diuen.
Els tallafocs que en diuen. Doncs bé, serviran perquè el foc no s'acosti als habitatges i també per facilitar l'accés als equips d'extinció. Demà dijous i divendres es realitzaran reunions a l'Ajuntament amb els propietaris afectats per resoldre possibles dubtes. En el darrer ple municipal del 2019 va aprovar aprovar a l'Ajuntament de Pineda un document tècnic sobre la localització d'aquestes zones més vulnerables en risc d'incendi, com urbanitzacions i cases aïllades, així com la franja de seguretat sobre les quals s'ha d'actuar. La llei determina que tant el manteniment com l'extensió d'aquesta franja l'han d'assumir els veïns, però l'Ajuntament de Pineda ho ha inclòs en els pressupostos, per tant no suposarà cap càrrec ni cost adicional pels veïns. Aquestes franges voregen els nuclis residencials i també les cases aïllades i han de servir, doncs, com dèiem, en cas d'incendi perquè el foc no s'acosti als habitatges i també perquè es faciliti l'accés als equips d'emergència.
Molt bé, Naomi. Doncs demà tornem-hi?
Demà tornem-hi.
Que vagi molt bé, gràcies.
Fins demà.
La Naomi que marxa cap a la redacció. Si entreu al web radiocalella.cat i com a notícies destacades podeu recuperar l'entrevista que fèiem ahir a Guillermo Gomis, el regidor portaveu de Ciutadans, que va dir que demanaran que es compleixi la llei de banderes si no arribaran on calgui, va dir ahir Guillermo Gomis aquí a la ràdio. També que arrenca la 21a edició del Cafè Jazz. També aquest canvi de marxa, un taller que es feia ahir a la fàbrica per conscienciar els joves sobre els accidents de trànsit i oberta la convocatòria per substituir la síndica municipal. I de la premsa d'avui en farem una lectura ràpida, com sempre. Diu el Punt Avui, a portada, amenaça molt greu. L'OMS bateja oficialment el nou coronavirus, que qualifica d'amenaça molt greu i d'enemic número 1. La Xina destitueix dos alts càrrecs de salut de Wuhan i el nombre de morts per l'epidèmia ja supera. I el Mobile, on passa la cancel·lació pel degoteig de baixes. Ens fixem en la portada del diari El Periódico, que també diu el Mobile en l'aire. La Vanguardia, l'executiu, ens dona més marge amb el dèficit i rebaixa el creixement i també el dubte del món. I dels diaris que es publiquen al conjunt del país, diu el Puig a la portada que l'economia preveu el 2020 menys creixement i relaxa el dèficit. I el Mundo, que a portada diu que el govern bloqueja la investigació d'Avalos per al cas Deleu. És el que diu la premsa d'avui, dimecres, 12 de febrer. Fem una pausa i parlem d'aquesta xocolatada solidària que es farà aquest cap de setmana a Calella amb motiu del Dia Internacional del Càncer Infantil. En parlem d'aquests minuts amb la Nieves Tejeda.
Ràdio Calella. Ràdio Calella. Ràdio Calella. Ràdio Calella.cat. Finca City, empresa immobiliària avalada per una trajectòria professional des del 2001 i amb notable experiència en el mercat immobiliari. Aquesta experiència ha portat a Finca City a l'especialització en la venda, lloguer i lloguer turístic, oferint assessorament en la gestió immobiliària per la venda o lloguer, tant a propietaris com a futurs inquilins o compradors. Finca City, passatge Mercè Rodoreda 6, Calella, darrere la farmàcia del carrer Balmes. Telèfon 93 769 3662.
Aquest és un missatge per totes aquelles persones que encara llencen el paper, els diaris i les capses de cartró al contenidor gris. El paper, els diaris i les capses de cartró no van al contenidor gris perquè el contenidor gris només hi va el rebuig. Tornem-hi. El paper, els diaris i les capses de cartró que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al blau. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
Ràdio Calella Televisió, arreu del món. Twitter, @RadioCalellaTV. A Facebook, clic que m'agrada.
Aquest proper dissabte, dia 15, es commemora el Dia Mundial de la Lluita contra el Càncer Infantil. Avui tenim en línia a la Nieves Tejeda. Bon dia, Nieves, benvinguda una vegada més a la ciutat.
Bon dia, Sònia.
Persona molt implicada, com sabeu, amb el projecte Candela i amb tot el que fa referència a la lluita contra el càncer infantil. Xocolatada, voleu la fita està en aconseguir vendre
1.200 xocolatades.
1.200 xocolatades. Exacte. Xocolates. En aquest cas, què heu preparat per aquest dissabte, Nieves?
Doncs mira, el proper dissabte, juntament amb la família Bosch Cuadrado, que és una altra família també de la nostra associació i també implicada com a família afectada en un cas de càncer infantil. Hem preparat un dia festiu i un dia de sensibilització i recolzament a tots aquells nens que han patit, que pateixen i que patiran càncer infantil, no? Demanem a la població de Calella que ens acompanyi amb aquesta marxa pel càncer infantil i en la xocolatada que celebrarem al Far de Calella. El punt de trobada serà el Monument a la Sardana a les 5 de la tarda. Anirem acompanyats d'un grupet dels capgrossos de la colla gegantera de Calella i tots plegats pujarem fins al Far. El Far s'il·luminarà de daurat. Te'n recordes que vam fer amb el teu programa, vam fer la petició i l'Ajuntament, com sempre, ha col·laborat i està al nostre costat, s'il·luminarà de daurat, que és el color que del càncer infantil. I celebrarem una xocolatada solidària amb un donatiu de 2 euros, gràcies també a l'ajuda del grup d'escoltes de l'agrupació Montnegre de Calella, que ens ajudaran a fer aquesta xocolata boníssima, i el grup de voluntàries de l'associació Polsera Candela, que és com emociono quan parlo d'elles, perquè s'han ofert per fer coques i perquè a ningú li faci el seu tros de coca amb la seva xocolata.
Nieves, perquè les persones que ens escolten ho tinguin ben clar, aquests diners que recolliran i que esperem que siguin 1.200 xocolates per 2 euros, que valdrà cada xocolata, exactament a què es destinaran?
Mira, aquesta és una iniciativa que ja vam parlar una mica el dia que vam anar a la ràdio amb la Laura, que va néixer el 2013 amb una mare, l'Estela, que el seu fill s'acabava de morir i va decidir fer una xocolatada a l'escola del seu fill, no? Doncs va començar així i va anar fent tocant cada any. El 2017 va decidir fer una carta i enviar-la a les escoles que ja tenia contacte, no? Va aconseguir fer 20 xocolatades, ja va ser tot un èxit, i a partir d'aquí un grup d'associacions de l'hospital, avui en dia som 13, entre associacions i iniciatives som 13, van decidir unir-se, unir esforços, cadascú té la seva xarxa, no?, de contactes, la seva escola, el seu club esportiu, i fer una crida a tota la societat que col·labori amb nosaltres. L'any passat, el que es va recaptar, que van ser 400.000 euros, va anar destinat a diferents línies de recerca, de leucèmies, de tumors sòlids, a l'oportunitat d'una nova línia de recerca sobre un tumor ossi que té molt mal pronòstic, que és l'osteosarcoma, a teràpies de precisió, quan nosaltres tenim un laboratori al costat just de l'hospital, travessant el carrer, no?
Al costat de Sant Joan de Déu.
Sí, just al davant. O sigui que el que es fa al laboratori, de seguida s'implementa a la planta d'oncologia, no? Doncs també a teràpies de precisió i també a una nova unitat d'oncologia integrativa que el que pretén és establir teràpies alternatives complementàries, no substitutives ni molt menys, però sí complementàries, i comprovar científicament si realment, amb coneixement i amb evidència, són efectives, com són l'acupuntura, sobretot la nutrició. Això no cura, però això ajuda a portar millor el tractament, no? Això és el que es va fer amb el que es va recaptar l'any passat. Amb el que es recaptarà aquest any, un cop que tinguem tot, nosaltres ho donem directament a la Fundació de Sant Joan de Déu i són ells els que ens fan una proposició de com ho volen distribuir, no? I segurament doncs, seguirem amb aquesta línia.
Aquesta xocolatada està prevista per aquest proper dia 15, que és el Dia Mundial
de la Lluita contra el Càncer. A les 5 de la tarda, Monument a la Sardana. Si algú no pot o troba que és molt, que són 3/4 d'hora caminant i que se'ls hi fa passat o té la mobilitat reduïda, doncs arribarem, tenim previst arribar entre 5:45 i 6 al Far. També es pot accedir en cotxe i farem la lectura d'un manifest i celebrarem tots plegats La xocolatada en record de tots aquests nens i nenes i adolescents que lluiten cada dia.
Què diu aquest manifest, Nieves? I qui el llegirà? Ho sabeu ja, a hores d'ara, qui farà la lectura?
Doncs el llegirem les dues famílies afectades. I, bueno, què diu? Doncs dona les gràcies a totes les entitats que han col·laborat, explica què és el càncer infantil, explica la iniciativa de la xocolatada i demana la col·laboració de tots, no? Tots, nosaltres sols no podem, però amb l'ajuda de tots, tot és possible. Això es pot veure amb aquesta xocolatada. Fa dues setmanes no estava gens organitzada. Vam començar a trucar, a demanar ajuda, tant de l'Ajuntament, regidors que, bueno, han estat al nostre costat, Oncolliga, que també ens ajudarà a fer difusió, i tots ens vam començar a moure i en dues setmanes està enllestit. O sigui que aquí es veu, no, que quan entre tots col·laborem, que tots sumem, no, per molt poc que sigui.
Hi ha alguna escola que s'ha implicat? Perquè, per exemple, ens arriba de l'escola El Far, d'aquí de Calella, que el dia 21 faran també la seva xocolatada solidària, no?
Faran la seva xocolatada i muntaran també paradeta de polseres candela. A l'escola Freta també, crec que no sé si ho té previst pel març, sí. I esperem que s'hi sumin més escoles.
I tant que sí. La força de tots fins a la victòria final. Sí?
I tant, i tant.
Molt bé, Nieves. Doncs, si et sembla, acabem amb una crida a aquelles persones que ens escolten a aquesta hora del matí perquè s'apuntin a aquesta xocolatada.
Perfecte. Doncs ens veiem el proper dissabte 15 de febrer, Dia Internacional del Càncer Infantil, a les 5 de la tarda al Monument a la Sardana. Qui no pugui o tingui la mobilitat reduïda, cap allà a les 6, ens trobem al Far i esperem que s'omfli de gent, que ens acompanyi molta gent.
Allà ens veurem, Nieves.
Moltes gràcies, Sònia. Una abraçada molt
Igualment,
gran.
Igualment, gràcies.
Una abraçada.
Gràcies. Doncs no us ho penseu, no us ho penseu. Aquest dissabte a les 5 de tarda, tots al Monument de la Sardana, caminant fins al Far, tots, la lluita de tots, la força de tots contra el càncer infantil. Són les 10:25, fem una pausa, anem a plató, avui partem amb la plataforma gitana Politerra.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Prepara't. Amb InLingua ho tens fàcil. Nous cursos totalment subvencionats adreçats prioritàriament a persones en situació d'atur. Curs d'operacions auxiliars de serveis administratius i generals. Curs amb titulació oficial i certificat de professionalitat nivell 1. Curs d'anglès B1. Requisits d'accés. Edat mínima 16 anys. Nivell acadèmic o de coneixements generals. Mínim segon curs d'ESO o equivalent. Nivell d'anglès A2 acreditat o contrastat amb prova de nivell. Inscripcions obertes. Més informació a InLingua, carrer Bruguera 275 Calella o al web inlinguacalella.es.
Amb el suport de Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, Servei d'Ocupació de Catalunya, Ministeri d'Empleo i Seguretat Social.
Mireia Belmonte, Laia Palau, Laia Sanz, Maria Vicente i Alexia Putellas. Juntes sumen més de 140 títols esportius i t'ho estàs perdent.
No saps a què t'estàs perdent.
I t'ho perds des de fa molt.
De veritat, tu vols seguir perdent?
Si no veus esport femení,
t'estàs perdent la meitat de l'espectacle.
Una campanya del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la Generalitat de Catalunya i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
Ràdio Calella.
Segueix-nos, comparteix.
facebook.com/radiocalella.
@radiocalellatv. Participa.
radiocalella.cat.
Interactua amb nosaltres. Textos, àudios, fotos, vídeos. Ràdio Calella Televisió. El grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Doncs ja som a plató amb els nostres convidats. Avui parlem amb la plataforma gitana d'acció política Politirom, un nou eix, un nou grup que neix amb la vocació d'exercir de pont entre la comunitat gitana i els polítics. M'acompanya el Cristóbal Lasso, que és el president. Què tal, Cristóbal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I el Manuel Jiménez, que és el president de l'Associació Gitana de Pineda.
Buenos días,
bon dia. Politirom, d'on ve això de Politirom?
Bueno, es un nombre que debatimos a la hora de buscar cómo lo designábamos a este grupo que recién comenzó hace ahora ya 4 añitos. Y buscando pues nombres, nos pareció unir dos elementos que constituían la esencia del grupo, que era la acción política y la palabra gitano. La palabra gitano en nuestro idioma, el idioma internacional, el romaní, es rom. Y politic, pues ya sabemos claro a lo que indica. Uniéndolo, pues estaba fácil la apuesta.
Pero vosotros no sois un partido político.
No, no. Nosotros somos una federación ya formada, hecha para la forma de intentar conseguir el avance del pueblo gitano.
Sí. ¿Por qué? ¿Y por qué arribeu al punt de dir hem de crear una plataforma, una associació? ¿Qué es el que os pasa? ¿Amb qué no esteu contents, Cristóbal?
Bueno, hay muchos elementos que nos decidieron en su momento constituir Politirom, ¿no? Fundamentalmente era la visión. Nosotros provenimos todos del mundo asociativo gitano desde hace muchos años. Yo mismo he sido vicepresidente de la Federación de Asociaciones Gitanas de Cataluña, presido actualmente la Asociación de Lloret, Manuel Pineda. Todos en cada uno de los que constituimos formamos parte de este mundo del tercer sector. Pero tenemos la convicción que teníamos un techo, un tope al cual nosotros pues lamentablemente no podíamos llegar y teníamos que buscar nuevas vías con las cuales poder alcanzar nuevos objetivos que a través del mundo asociativo pues no podíamos llegar. Y creímos que lo más conveniente en este caso fue la constitución de esta asociación, porque al final había que registrarse como tal, pero con una visión de lobby. No en vano se nos denominó, estamos registrados como tales, como el primer lobby gitano del Estado español, ¿no? Y a esa función nos hemos entregado en cuerpo y alma, hemos fomentado la creación y la instauración de nuevos corpus legislativos a través de nuestra presión. Se está ahora haciendo leyes que son elementos que no formaban parte del, digamos, que no estaban puestos encima de la mesa y que nosotros hemos logrado que se incorporen, como es la ley antigitanismo, como ha sido la declaración del 30 de julio como día de lucha contra el antigitanismo y la declaración del día 26 de noviembre como día del pueblo gitano en Cataluña. Estos son nuestros haberes y forman parte de lo que hemos podido conseguir a través de Politirom hasta ahora.
¿Encara estem aquí? ¿Antigitanismo? Sí, así os sentiu.
No te llegas a imaginar.
No m'ho crec, Manuel.
Cada día que pasa es un día nuevo.
¿Pero por qué?
En nuestras carnes, el día a día, el salir a la calle, la verdad es que hay personas, lógicamente, adaptadas ya en el siglo XXI, pero hay otras que siguen en el atraso. Y en su mirada, en su forma de hablarte, ves el rechazo en todos los aspectos. Te encuentras que llegas a un sitio, pues claro, yo tengo 52 años, parlo el catalán, a vegades, entro en un sitio, parlo el català i te contestan en castellano.
Bueno, per això no fa falta ser gitano, Manuel, hables, que això és una cosa que és molt habitual.
Hables en castellano, te contestan en català. No? Sí. Parece ser un juego de tonterías, ¿no? De tonterías, pero ahí ves cada día, vayas donde vayas, vayas a un ayuntamiento, vayas a buscar un trabajo, vayas a buscar una vivienda, etcétera, etcétera. Siempre ves el rechazo.
Sí, pel fet de ser gitanos, sí, com, noteu que no, sí, us com, tracten
com,
igual?
Com perciben en ese momento, ¿no? En ese momento perciben que tu ja eres de etnia gitana, por lo que sea, por tu forma de ser, tu forma de hablar, o por lo que sea, ya ves esa
que
pequeña
no
es discriminación.
¿Sí?
Sí. Pero eso es no, el día a día, ¿eh?
Perdona que intervenga.
Sí, tan, sí.
No solamente lo puedes decir, porque nosotros podemos sentirnos, pero sin embargo objetivamente no ser así la cuestión, ¿no? Pero no hace falta que lo hubiera venido todo un relator especial de la ONU, como ha estado Phil Hapston hace recientemente, la semana pasada, y ese señor, el relator especial sobre extrema pobreza y los derechos humanos de la ONU, él mismo ha declarado que en España existe una discriminación estructural que es racista con los gitanos, segregadora y burocratizada. Es decir, no lo decimos nosotros, lo dice
los
todo
expertos y un profesionales
en derechos humanos, como es este relator de la ONU, ¿vale? Pero es que esto que puede ser también una apreciación de un señor que puede estar influido a lo mejor por condicionamientos políticos o por situaciones especiales, no sé. Bueno, pues nos tenemos que fijar en cuestiones objetivas, en datos objetivos. Y si nos fijamos en datos objetivos fuera de todo contraste, o sea, mejor dicho, con la posibilidad de contrastarlo, pues podemos decir que el 98% de la población gitana está en exclusión. El 98% según datos del secretario gitano recientemente. Es más, el 51% en los últimos 5 años está no en riesgo, sino en exclusión severa. El 51%. Esto de la población gitana, estamos hablando de cerca de alrededor de 1 millón de personas.
Es una gravedad.
Estamos hablando
es
de medio millón de personas que están en límites absolutamente por debajo de cualquier situación de normalidad. Y esto es fruto, ¿vale? No de la pobreza, ¿vale? No es de la falta de recursos, ¿vale? Sino que la exclusión, ¿vale? Se reproduce por discriminación. Somos segregados en los colegios. En los colegios están ahora mismo están siendo segregados la población escolar. Y
pero,
son datos
a veure una
objetivos.
Cosa, Cristóbal, a les escoles, almenys jo parlo per Calella, a les escoles, a les aules conviuen nens de totes les procedències. No s'exclou a ningú. L'escola catalana no exclou a ningú.
En les escoles catalanes estan siendo distribuïdes per criteris de vecindat. Obviamente, si prèviament se ha recluido a la población gitana en determinados sitios, no quiero pronunciar otras palabras más fuertes, determinados lugares, van directamente a estas escuelas, a estos institutos, que coincide con la población inmigrante de otras poblaciones.
És a dir, m'estàs dient, Cristóbal, que potser els nens i les nenes de procedència gitana tenen més punts per entrar a l'escola pública que la concertada, és això?
Evidentemente, pero no lo digo yo, son datos que están al alcance de cualquiera y que podemos consultar. ¿Vale? Existen actualmente datos contrastados de que la población gitana está siendo discriminada en todos los aspectos y segregada escolarmente. Pero que no lo vuelvo a decir, que no lo digo yo, que lo dice también el relator de la ONU.
Vostè, Cristóbal, és de Lloret, i Manuel, tu ets
de Pineda.
Vosaltres, a Pineda i a Lloret, us sentiu així? Teniu aquesta sensació al vostre
municipi? En este caso, en Pineda, no. Yeah. En este caso en Pineda no, pero está relatando el compañero Cristóbal que sí que hay datos fehacientes que el cual nos complementan y nos certifican de que sí es cierto.
¿Y sí a Lloret, Cristóbal, teniu aquesta sensació?
No es que existan guetos marcadamente ilustrados, ¿no? De decir población gitana, aquí viven los gitanos, ¿no? Esto cuando se constata de verdad es cuando trabaja diariamente y desde hace años, afortunadamente, para nuestra población. Porque es cuando constatamos que tenemos problemas para entrar en una discoteca por el hecho de ser gitanos, porque somos un poquito más morenos de la cuenta. Porque tienen problemas para acceder al trabajo, porque hay empleadores que cuando tienen enfrente a una persona marcadamente distinta y que esa distinción se base en criterio de etnia, como es el caso gitano, pues influye o determina en algunos casos, en muchos, en demasiados, que no se pueda acceder en las mismas condiciones al mercado laboral. Y fundamentalmente, porque todavía es un más inri, que es que no tenemos el derecho igual que puede disfrutar cualquier persona que no sea gitana al acceso a la vivienda, ni siquiera en un régimen de alquiler, porque es que como tú declares tu procedencia étnica a la hora de querer alquilar una vivienda...
¿Tú crees que la gente no se fía?
Bueno, tienen marcados estereotipos, influencias, porque Manuel, desde la televisión, uh-huh, desde los medios y desde la propia desde la propia visión que se ha estereotipado a través de una adecuación marcadamente socializadora, supuestamente, pero lo que ha hecho ha sido influir una percepción racista del diferente, que es lo que somos. Somos diferentes, pero iguales en
derechos. Te hago un inciso, Cristóbal. Ha habido casos en Pineda, eso sí que lo puedo certificar, en Pineda de Mar y en todo el Maresma, que han habido un matrimonio, han ido a pagar los 6 meses, inclusive al contado, en este caso, para la vivienda, ¿sí?, acceder a la vivienda para hacer su trabajo temporal en verano y tal, y se lo han denegado solamente por percibir que son del NIEGITA.
Pero eso, me hablas de un
particular.
No,
y de inmobiliaria. Sí, porque la inmobiliaria, lógicamente, también tiene el temor de que el propietario vea que es de NIEGITA y por lo que sea, pues... uh-huh, pueda entorpecer el negocio.
Vosaltres dieu que abans de ser catalans, bascos, andalusos, madrilenys, abans de tot això sou gitanos.
Efectivament.
És el que estava llegint jo aquell matí. I és per això que vosaltres voleu el vostre estatut.
Evidentemente.
¿Es correcta?
Bueno, esto del estatuto viene de largo. No es una cosa nueva que nos hayamos inventado de ahora, pero viene de la percepción de que nosotros, la población gitana, que somos gitanos por un sentido que va más allá de un color de piel, sino por un sentido de pertenencia, de saberse gitano, uh-huh, e independientemente del lugar de origen, ya puede ser vasco, gallego o andaluz, todos somos gitanos. Pero carecemos actualmente de unas reglas, de unos instrumentos, ¿vale?, de unas herramientas que nos posibiliten influir de una manera determinante en todo aquello que influye o determina nuestra vida, nuestra percepción de como gitanos. Vienen determinadas por un estamento, por una organización o por un vete a saber qué, que determina que a los gitanos su prioridad es, me invento, la escolarización de las niñas de 3 a 5 años. En el periodo de 5 años tenemos que revertir esta situación. Vale, me parece estupendo, me parece adecuado. Pero usted, ¿con quién población gitana ha contado para determinar qué es lo que más le conviene? Si nosotros somos mayores de edad, oiga, si nosotros estamos aquí desde el siglo XV, somos más españoles, más catalanes, más de todo, o por lo menos somos igual que todos. Somos igual que todos. Tenemos nuestro derecho a decidir qué es lo que queremos, qué es lo que no queremos y cómo queremos hacerlo y sobre todo cuándo queremos hacerlo. Y eso es lo que pretende más pronto que cerca la instauración de la reformulación primero y luego la aprobación después de un estatuto de autonomía gitana.
Vaya, que es como una patente independencia, ¿no?
Bueno, esa palabra está un poco marcada,
¿sí? Está un poco lejos.
Pero desde luego no queremos para nada ser independientes. Para nada, al contrario.
Pero sí que voleu una cosa
lo que
para
no
vosaltres.
Queremos, lo que no te, lo que
pero
no,
si me estás diciendo que queréis una cosa para vosotros.
No, lo, mira, no lo hablamos en un sentido territorial.
Vale.
¿Vale? Porque hay gitanos que, además de gitanos, se sienten profundamente vascos, o profundamente gallegos, o profundamente extremeños.
O catalanes.
O catalanes, sí, profundamente. Sí, sí. Y no se les puede poner en tela de juicio una cosa ni otra, el escoger entre una cosa y otra, no. Nosotros estamos hablando de una entidad supraterritorial, una entidad que, una organización que dirimirá de una manera horizontal entre la población gitana cuáles son las prioridades a la hora de establecer un proyecto, un programa que vaya a influir en la población gitana y no venga de estamentos están aparte de la población gitana. Somos los gitanos los que tenemos que decidir. Eso no quiere decir que nosotros no seamos o dejemos de ser catalanes o españoles o europeos. No, nosotros somos gitanos, somos en este caso catalanes y somos también en este caso y de momento españoles y europeos, y queremos participar en todas las decisiones, en todo el proceso de decisiones, de toma de decisiones, queremos participar, pero lo que atañe a nuestra vida cultural, a lo que atañe muy esencialmente a nuestro sentir, queremos influir de una manera determinante, es lo menos que podemos pedir.
La incursió de partits com Vox, per exemple, molt radicals a la seva ideologia, com el viviu vosaltres? Manuel.
Jo és que la paraula Vox a mi me suena un poquitín bastante lejos y prefiero que conteste el compañero. ¿Sí? Cristóbal, sí.
Yo, no se atreve.
Bueno,
pots dir el que vulguis,
es que
Manuel.
Igual se me escaparía
no
algo que no es debido.
No,
prefiero ser
no
más educado. Prefiero
no pasa nada.
Educado,
sí. A ver, yo particularmente respeto a todo el mundo. Ya pueden ser de pensamiento fascista o fascistoide, los respeto. Otra cosa es que practiquen el fascismo, ¿no? Eso ya habría que entrar en otras cuestiones. Con Vox, hay que ir muy pisando fino, hilando fino, porque, por desgracia, hay pensamiento de Vox que coincide con determinada población gitana influida por la religión. Queramos o no queramos, influye en su pensamiento y, bueno, no sabemos el número de votos que haya podido llevar. Pero no dejo de pensar que es una cuestión minoritaria. Por tanto, los respeto, pero creo que no se puede aceptar a un partido que es evidentemente racista, que es evidentemente segregador, que es evidentemente discriminatorio con la mujer. Me parece que es inoportuno, desde luego, el prestarle el más mínimo apoyo a un partido de este tipo. Desde luego, a mí el color azul, el color azul fuerte que recuerda momentos trágicos de un pasado no muy alejado, en el que supuso la muerte de casi el 50% de la población europea, no me parece la elección más acertada, desde luego, y menos para la población gitana.
Doncs hi ha molta gent que els dona suport, així està el Congrés dels Diputats, no? Per tant, alguna cosa estarà passant que hi hagi, doncs, tanta gent que els dona suport?
Desgraciadamente, es así, es una evidencia, ¿no?, de que habría que mirar, analizar el por qué ha conseguido tanto apoyo en este momento, ¿no? Pues el Vox no ha sido nuevo, esto viene de hace muchos años y era una cuestión residual.
Segurament tot el procés català ha despertat, no?
Sin ninguna duda, ¿no? Pero no solamente, ¿no? Ha influido de una manera determinante. En qué grado, seguramente uno de los más importantes, pero no solo. También ha influido la cuestión del declive económico que ha sufrido el Estado español, la percepción de una pérdida de derechos sociales atribuidas, repercutidas a través de este tipo de ideologías a la población extranjera, a la inmigración. Bueno, que no es solamente en España, sino que lo hemos visto, este tipo de ideologías también, que han surgido pues en Italia, en Hungría, desgraciadamente, ¿no? Y España, pues sabíamos que no más pronto que tarde pues terminaría por surgir, y así ha sido, desgraciadamente.
Manuel, ¿qué vols dir d'això? No cal que et mesuris, no, pots dir el que vulguis.
Seríamos muy largo de hablar, porque yo veo lo que el compañero Cristóbal acaba de decir, ¿no? Los políticos, la palabra política sabemos que significa arte de gobernar, ¿no? Con el tema de Vox, pues estoy totalmente de acuerdo con el compañero lo que acaba de decir. La gente son los políticos son tan sabios, tienen una mente tan privilegiada que sueltan unas frases que a la gente que posiblemente o personas que no sean sabias, pero igual no sean tan elocuentes como tienen que ser, igual las capturan por esa frase o por ese y las vuelven igual que a ellos, ¿no? Entonces, desde aquí pues hacer un llamamiento a que las personas recapaciten y sobre todo lean bien, si hace falta leer nuevamente la hoja o la frase dos o tres veces, que la vuelvan a leer y que recapaciten antes de dictaminar.
I el procés d'independència de Catalunya, des del poble gitano, com l'esteu visquent? Com el viviu?
Bueno,
en parleu en les vostres assemblees i és un tema que...
Hay pluralidad, hay mucha diversidad. Uh-huh. También la población gitana se tiende a pensar desde fuera que es una población extremadamente de pensamiento único, sí. No es así. El pueblo gitano, dentro del pueblo gitano, pues existen personas de derecha, incluso de extrema derecha, me atrevería a decir.
Bueno, ya lo decías ahora, ya lo decía antes, ¿no? Ya lo decía antes.
Y de izquierda, extrema izquierda, y esto circunscrito a la ideología política, pero en el ámbito más extenso, pues en la vida también ocurre, ¿no? Por tanto, no me atrevo a decir, soy consciente de que existen personas gitanas, de que son no solamente aquellas que consideradas por nacimiento aquí en Cataluña desde hace muchos años, incluso siglos, que son gitanos que viven aquí toda la vida, han vivido...
Y son catalanes, ¿no?
No, yo también, claro. Pero sin embargo no he nacido aquí, pero me siento catalán. Pero, bueno, y dentro de estos, pues hay grupos que son partidarios de una independencia, hay otros que no. Y en el polo opuesto, pues gitanos que a lo mejor llevan, que son hijos de inmigrantes, o inmigrantes gitanos,
sí.
O gitanos que llevan aquí 10, 15, 20 años y son partidarios también de una independencia, y hay quien no. Quiero decir, hay mucha diversidad.
Bueno, como la sociedad en general.
Evidentemente,
¿no?
Es que es un reflejo también la población gitana, el pensamiento de lo que existe y lo que hay en la sociedad.
Des de Politirom voleu establir el Dia Nacional a Catalunya del Poble Gitano. He llegit aquest matí, no?
El 26, ja està hecho.
Ja està.
El 26 de novembre.
El 26 de novembre. Fa pocs dies vau fer una assemblea nacional a Lloret de Mar. En aquesta assemblea es van debatre aquestes qüestions?
Aún no està realitzada.
Sí?
És el dia 28 de febrer.
El 28 de febrer, sí.
Aprovecho la oportunitat per invitar a tota la població gitana que m'està escuchando, hay sitio. Todavía que hay sitio. El dia 28 de febrer, viernes...
Sí. I el que no sea de etnia gitana també està invitado.
No? També, també. Que és la
todos.
Manera, clar.
Bueno, jo estoy invitando a los gitanos.
Sí,
¿no?
De acuerdo, exactamente. Pero para eso hemos venido. Los dos.
Vale,
sí.
Bien, el 28 de febrero, a partir de las 9:30 en el Hotel Monterrey, vamos a debatir en base a un documento ya previamente elaborado, cuál es la hoja de ruta que tenemos que debatir y en su caso aprobar, que nos lleve a la constitución de la autonomía del pueblo gitano. En primer lugar, una asamblea elegida democráticamente a nivel estatal. Hemos previsto y elaborado un proceso que pueda hacernos. Nos encontramos con múltiples problemas porque, como de todos es sabido, es inconstitucional el preguntar o elaborar listas en base a criterios étnicos.
¿Sí?
Por tanto, hay que ser un poco fantasiosos o imaginativos en este aspecto. Y creo que hemos encontrado un procedimiento y alcanzar en un periodo corto de tiempo, estamos hablando dos, tres años, una asamblea que sea representativa y democráticamente elegida. A partir de ahí, esta asamblea sería la encargada de convertirse en aprobar, en elaborar y aprobar un proyecto de estatuto que sería el que finalmente intentaríamos llevar al gobierno de la nación, al Estado español, para su aprobación.
I a partir d'aquí, en el cas de que s'aprovés això, què és el que passaria?
Yo creo que sería beneficioso, en primer lugar, para todos. Tendrían el Estado español, hablo en general de todo el Estado, sí. Pero por supuesto también en Cataluña, Estarían más contentos la población gitana, estarían más satisfechas, nos sentiríamos más realizados como persona, y yo creo que a nivel estatal se sentirían un orgullo esta vez de verdad, de que exista un pueblo reconocido, esta vez sinceramente, y que es el pueblo gitano, y que hasta ahora no ha sido reconocido como tal en ninguna parte, excepto muy suavemente por el Estado, por Cataluña, por el gobierno de Cataluña, a instancias nuestras, uh-huh. pero muy suave, y queremos que esto esté plasmado y reconocido oficialmente como un pueblo más. Nosotros respetamos todos los pueblos, ¿cómo no los vamos a respetar si los hemos recorrido a pie de manera histórica? Pero también queremos que se nos reconozca a nosotros como un pueblo, con un derecho, que es el derecho primario, que es el derecho a la existencia.
La canalla que puja, els nens petits, els vostres nets que pugen ja a una escola absolutament inclusiva, senten aquesta animadversió que comentàveu abans, o són ja canalla que pugen amb la ment molt oberta i que ja no estan per aquestes qüestions d'un estatut d'autonomia del poble gitano, etcètera, etcètera?
Me lo pregunta a mí.
Manuel.
Te puedo hablar de mi caso. Yo ¿sí? tengo hijos mayores, tengo nietos, todos nacidos en Cataluña, sí. hablan perfectamente el catalán, y tengo el pequeño que está en el colegio de Pineda de Mar, en el colegio San Jordi, y hay una anécdota de él que cuando llega a casa me dice: papá, ¿això què vol dir en castellà?
Clar.
O sea, con esto ya te respondo...
No digues molt alt això, que llavors... els altres diran que aquí discriminem el castellà, saps?
Nuestros hijos están completamente adaptados, nuestros hijos... Hay veces que vienen como niño, pues vienen...
Però tu creus, Manuel, que els teus fills, els teus nets, estaran per això d'aquest estatut d'autonomia del poble gitano, o amb ells hi ha tot això?
Lo creo perfectamente.
Sí?
Sí, lo creo perfectamente. Por eso estamos luchando. Uh-huh. Estamos luchando para ello. Y creo que vamos a conseguirlo, y la herida será cicatrizada, porque hay mucho dolor hecho, hay bastante dolor hecho en el pueblo gitano. Aparentemente parece que no, a los ojos de la gente pues es invisible, pero nosotros que lo percibimos en nuestras carnes, el día a día, como empecemos la conversación antes, será una herida cicatrizada, y creo que, olvidada no, siempre será recordada, ¿no? Pero lo vamos a conseguir. Lo vamos a conseguir.
Molt bé, les persones que vulguin venir aquest 28 de febrer a Lloret, a l'Hotel Monterrey, en aquesta Assemblea Nacional, què han de fer?
Muy fácil. Hacemos un llamado muy gitano. Uh-huh. Todo el mundo tiene las puertas abiertas. Todo el mundo puede entrar. No hay un registro anterior ni posterior. Todo el mundo, solamente por el hecho de ser, parecer o querer ser gitano, o querer el bien del pueblo gitano, uh-huh. tiene las puertas abiertas.
¿A quién hora?
A las 9:30 de la mañana. Vale. Estaremos hasta las 6 de la tarde.
Aproximadamente, 9:30 a 6 de la tarde.
¿Espereu gent de tot l'estat espanyol? Sí,
sí. Hasta ahora mismo tenemos confirmadas gitanos y gitanas de múltiples lugares. Tenemos de Aragón, de Euskadi... De Pamplona, de Castilla-La Mancha, de Castilla-León.
¿Cuánta gent espereu que sereu?
Del resto del estado, que es la más fácil ¿sí? de controlar, ¿sí? pues estamos hablando de aproximadamente hasta hoy, que me acaban de pasar un uh-huh. correo, de 44 personas del estado español. De Cataluña, es más difícil de controlar, porque somos muy propensos a decir yo voy, pero no aviso que voy.
Bueno, això de presentar-se allà a última hora, sí. ¿no?
Y aparte de eso, sí. que tenemos un local también limitado también de personas.
Eso claro. es. Pero vamos, claro, yo calculo claro. que nuestra idea o nuestro objetivo es reunir aproximadamente entre 100 y 150 personas, uh-huh. que sea manejable uh-huh. el poder realizar una asamblea como esta, que se trata de hacer una asamblea claro. efectiva.
Ja per acabar, Cristóbal, Manuel, creus que acabareu fent un partit polític?
Nosotros, estoy convencido que no, existen partidos políticos, sí, gitanos, ¿eh? Sí, sí. Concretamente, yo ahora mismo tengo en la cabeza dos, ¿vale?, que hace mucho tiempo que fueron, algunos se presentó incluso en competición electoral aquí en Cataluña.
¿Pero vosaltres creus que acabareu?
No, nosotros no.
No es nuestro propósito.
En esta circunstancia, bajo la LOREC, tal como está, el presentarse es hacer, como decimos los calos, el risorio, ¿vale? Porque es prácticamente nos deja sin posibilidades.
Te traduzco.
No permite.
Uh-huh. Es el ridículo, el risorio es el ridículo. Sí, ¿eh?
El ridículo.
No permite competir en igualdad de condiciones a un partido que represente a una determinada población étnica, que como en el caso de la población gitana está muy diseminada, cuando lo que se prioriza es la concentración del voto. En este caso, por ejemplo, partidos nacionalistas tienen muchísimas posibilidades siempre, no solamente de estar presentes, sino de ser decisivos, cuando un partido como nosotros, diseminado, pues no tendría esa
posibilidad.
Em diuen
que hem d'acabar. Escolta'm, tant de bo pugueu tornar aquí d'aquí uns quants mesos
i
em dieu que la cosa ja està molt més avançada.
Se lo prometo que seria la primera emissora.
Molt bé. Cristóbal i Manuel, gràcies.
Muchas gracias a vosotros.
Fem una pausa, com sempre anem a notícies i fem tertúlia. Fins ara.
Ràdio Calella. Ràdio Calella. Radiocalella.cat. Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilar. La reunió d'agricultura amb les taules tècniques de les Terres de l'Ebre i de les comarques gironines ha servit per constatar que pagesos i pescadors consideren insuficients els 11 milions d'euros d'ajut per combatre els efectes de la borrasca Glòria, i més encara quan el mateix departament ha reconegut que les subvencions no arribaran abans de mig d'any. Davant les crítiques i conscients de la magnitud dels desperfectes, el govern ja ha anunciat 4 paquets d'ajudes més de 9 milions d'euros que se sumen a la partida inicial aprovada. A part d'aquests nous ajuts, es destinaran a restablir la capacitat productiva sense compensar, però, les collites perdudes. És aquesta justament una de les queixes que ha manifestat a la xarxa el gerent de la Federació de Productors i Moluscos del Delta de l'Ebre, Gerardo Bonet.
Això és un total de 160 instal·lacions que tenim. Tenim 74 muscleres a la part nord i 90 muscleres a la part sud dels alfacs. Aproximadament estem parlant d'aquesta afectació i després també una afectació important en el que és la producció tant de musclo i d'ostra, que les ajudes no ho contemplen, o sigui, no hi ha ajudes per pagar, diguéssim, els estralls fets a la producció. És les instal·lacions.
Aquestes són alguns dels desperfectes al Delta de l'Ebre, que sumen també els que han patit en altres punts del territori, com per exemple l'afectació en 14.000 hectàrees, sobretot de blat de moro i pomeres, només a la demarcació de Girona. I a Terrassa, pel que fa a medi ambient, el cos d'agents rurals ha inspeccionat recentment la zona del llac Petit per analitzar la presència d'espècies invasores. I és que és habitual que s'alerti de la presència d'animals no autòctons com tortugues americanes, també conegudes com a tortugues florida. Algunes persones les abandonen a la zona perquè ja han crescut massa i no les poden tenir a casa com animals de companyia. Ens ho amplien des de Canal Terrassa. Quico Simó, bon dia.
Bon dia. Ara els agents rurals estan enllestint un informe que han de fer arribar al Departament de Territori i Sostenibilitat, que és qui té les competències per determinar les accions a dur a terme. De totes formes, en ser el llac petit un espai privat, són els propietaris els qui poden fer aquestes tasques. Això sí, caldrà fer-ho més endavant, perquè ara les tortugues americanes hivernen i l'aigua és massa tèrbola, de manera que l'eficàcia no seria màxima. La tortuga americana és un rèptil voraç que, fora del seu hàbitat natural, causa un evident impacte negatiu en l'entorn on es troba. És omnívor i depredador de petits animals aquàtics, tant vertebrats com invertebrats, així com de plantes aquàtiques. En els darrers mesos, l'Ajuntament ha presentat 3 requeriments, el darrer la setmana passada, a la Direcció General de Biodiversitat i Medi Natural i al cos d'agents rurals, alertant de la presència d'aquestes espècies invasores.
Gràcies, Quico. Des de Canal Terrassa i anem ara al Ripollès, on l'Ajuntament de Camprodon, juntament amb el Consorci del Ter, han iniciat les obres per facilitar el pas de les persones amb mobilitat reduïda i les famílies amb cotxet a l'espai 1 d'octubre. Roger Saladrigues, des de Ràdio Ripoll.
L'objectiu és eliminar els escalons i les barreres arquitectòniques per rampes. Els treballs van començar fa una setmana i està previst que durin un mes. Xavier Guitart és l'alcalde de Camprodon.
L'actuació que és aquesta que estem fent una mica amb caràcter d'urgència, perquè és una cosa que teníem encallada amb el consorci i havíem de desencallar, és una actuació d'entre 10 i 15 mil euros i a partir d'aquí esperem fer una segona actuació més endavant.
La segona actuació servirà per millorar la zona i instal·lar-hi algun espai verd. En aquest cas, encara no s'ha establert data per l'inici de les tasques. Guitart apunta que és un projecte a llarg termini, perquè depenen de les subvencions i ajudes que encara no han arribat.
Quita d'equació també d'un import petit per acabar d'aclarir, bueno, d'arreglar aquesta zona, que crec que és una zona molt maca i molt emblemàtica de Camprodon.
L'espai no només permetrà una millor mobilitat pels camprodonins, sinó que també se'n beneficiaran els turistes, que aprofiten per visitar i fotografiar-se amb el pont nou del municipi.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
I 4, temps de tertúlia amb l'equip titular dels dimecres, amb la Teresa Márquez. Bon dia, Teresa.
Bon dia a tots
el
i a totes.
El Miquel Campoy.
Bon dia.
A la Carmen Lombardero.
Hola, molt bon dia.
El Jaume Torrent.
Bon dia.
I el Fernando Vallabriga.
Molt bon dia.
Em fa patir perquè, com que el Torrent i en Vallabriga tot el dia s'esbarallen, i avui esteu de costat, madre mia.
Bueno, sempre.
Madre mia.
No, però han deixat la gorra aquí, a sobre de la taula, que fa de mediador.
Per mig.
Sí. No es pot tocar.
No. Tenim una cosa que ens uneix molt, que sí?
Sí? El Barça.
Uns colors, ara. Ja està.
El Barça. Ho està fent bé o no, el Barça? O què?
Ui, és que ja comences. Mare meva.
No, comences.
No. Estem...
bé.
Estan fent pedaços, ja l'any de temporada que ve serà un altre.
No, jo volia dir dues coses, així ràpides. Primer, l'altre dia, així, d'esquillada, va sortir que tenim uns regidors que es cuiden de uns... o sigui que Calella està...
Els regidors de districte.
Exacte. Uh-huh. I llavors, pues, no sé si va fer efecte, però me vaig trobar amb 7 o 8, que són tots del mateix districte.
7 o 8 de regidors?
Sí, no, persones. 7 o 8 persones d'un mateix districte.
Sí.
I me van dir, pues molt bé, diu, perquè estan planejant lo de la plaça de l'estació, diu, i ningú s'ha consultat en els veïns.
Ah.
I llavors una altra cosa que volia recordar, no sé si us en recordeu, fa 4 mesos vaig tenir una plusmarca, 3 multes en un minut.
La plusmarca. Està molt bé això, la plusmarca. Què, les has pagat ja o no?
Estan pagades, estan recorregudes, me van dir que era una cosa que era irracional, que ho arreglaríem, però jo dic, si en 4 mesos no poden arreglar una cosa tan fàcil com és dir que els 3 semàfors vagin a seguir un sol, dic, pues no ho entenc.
Clar, recordem que el Vallabriga anava amb el seu vehicle
pel
carrer Jovara.
Carrer Jovara, entre,
si el, van...
entre sí. El número 80 i el 128.
Carai, sort que no vas anar més enllà, perquè no, si no...
Sí. Vallabriga, és pitjor que entris, tires marxa enrere i el multen dues vegades.
El de Can Granell el van multar perquè va anar, o sigui, anava, havia que, tenia que descarregar i ja marxava, i la seva senyora el va cridar un moment per dir-li alguna cosa que se li devien descuidar, va fer marxa enrere i el va
multar. I catacrat ximquem, adiós. Carai, tu.
Paraula,
això se'n diu eficiència.
Paraula de senyor Xavier de Can Granell.
Vallabriga, en tant hauries d'anar als plens i a pregs i preguntes fer totes aquestes coses, que estaria molt bé, I no, no, és que sí, no, jo trobo que està bé, però home, vedo amb un ple i com ja prec i preguntes, per almenys t'apuntaran i diran ja ho mirarem. I
hi ha una diferència, anar a un ple significa aguantar-te el ple.
No,
no, i pots arribar al final.
Ara vas arribar cap al final, sempre.
Pots, pots escoltar-lo per la ràdio. Sí.
Agraeixo la suggerència.
La propera vegada no digueu res.
Ai, per cert, t'haig de dir una cosa. Què? He vingut i he volgut felicitar en el director de Ràdio Calella, sí. I m'han dit que no n'hi ha.
No, però...
Que raro, i però... l'Ajuntament no s'han ajudat, no s'han enterat.
No, l'Ajuntament ja ho sap.
Ah. Una altra pregunta pel ple.
Sí. Llavors, això i la...
Avui he carregat amb bala.
Això i la plusmarca... Sí. Que depèn de l'Ajuntament, sí. Igual.
Escolta'm, no, però clar, recordem que Vallabriga anava amb el seu vehicle pel carrer Jovara, sabeu que hi ha un cartell que anuncia doncs, que en determinades hores o dies o no sé què no s'hi pot anar, i, però és un cartell que quan passes amb el cotxe a vegades no et dona temps a llegir, amb ell no li va donar temps a llegir, i Àngels Castilla va passar i pim-pam, pum, tres.
No? En un minut.
Oh, clar. A veure, però el carrer Jovara està creat només per recaudar fons a base de multes? Pregunto.
No.
Tot ajuda.
Jo crec que aquí hi ha una queixa constant dels veïns des de fa molt de temps, i per això també aquests canvis que a l'estiu fan d'una forma, el d'allò de l'altra, però bàsicament és per això. No crec que en aquest cas concret que sigui per recaudar ni molt menys.
No, i a més, jo crec que es va ficar els semàfors en part per evitar que el carrer Jovara es convertís en una segona Nacional 2 quan la Nacional 2 estava col·lapsada.
A l'estiu és molt...
Però és que són tres carrers consecutius.
O coi, per què? Si vas només en un carrer és una multa, si vas amb més...
I paral·lels. Vull dir que no tothom...
Són pel reincident, Vallabriga.
Això està malament, sí. Això ho han de canviar.
Això una vegada fer la multa, jo suposo que al mateix moment les dates queden anul·lades. Hauria de ser així, d'això.
O no, depèn, perquè clar, si vas amb un tram... Figura que només pagues pel aquell tram, però si tu vas reincidint en què vols passar per aquell carrer però que hi ha un semàfor,
però,
doncs...
Però si és del mateix moment, home, si no t'has donat compte del primer, el segon, el tercer, tampoc t'ho donaràs compte. Ara em dius, és ara, de cap d'una hora o dues tones passar, bueno, llavors potser sí.
No sé com deu funcionar.
Però jo crec que com per residència haurien d'anul·lar les altres dues, una vegada feta la primera, vaja, em penso.
Bueno, escolteu una cosa, això de que deia el Vallabria del regidor de districte, us sembla bé això? Creieu que és una manera d'agilitzar tràmits de ciutadans, anar directament al regidor?
Sí, perdoneu, jo crec que ho vaig dir la setmana passada, que també va sortir així de pas, no, el tema. A veure, no vull estar amb el d'allò negatiu, no? Però jo crec que per un municipi com Calella, de 19.000 habitants, la figura aquesta del regidor de barri, de districte, jo crec que no és necessària, i no és necessària perquè hi ha altres vies per comunicar-te, depèn del tema de què vulguis parlar. A veure, si vols parlar d'un tema d'urbanisme, doncs parla amb el regidor d'urbanisme, i si no t'ho soluciona, doncs sempre tens el d'allò d'anar a l'alcaldia. Però no sé, jo...
Però és que són dos... Vamos, jo penso que són dues coses diferents. O sigui, una cosa és que jo tingui una queixa i vagi a parlar amb el regidor corresponent, i una altra cosa, que quan es planifica un tros de Calella, o sigui una mesura que pot afectar amb un districte, per exemple el carrer Jovara, un tros del carrer Jovara, que el lògic i normal no és que hi hagi, vamos, jo ho considero el lògic i normal, que te'n vagis a veure en el regidor, sinó que el regidor, si s'ha enterat que volen fer allò que pot afectar, doncs vull dir, el lògic, jo ho trobo que una vegada a l'any, que no és un gran què, doncs reuneixi i digui, doncs tal dia tenim reunió i anem a parlar del nostre barri a veure si hi ha algunes coses que es poden arreglar. I això vull dir, si una conferència o una xerrada d'aquestes que fan una vegada a l'any...
L'audiència pública.
O s'havia fet l'audiència pública, llavors és una altra cosa. Però estem parlant d'un sector... De Calella. Sí.
El que passa és que hi ha sectors que són una mica extensos, no? Vull dir, segons quin tema, perquè hi ha alguns que arriben de la Riera fins a tota la zona aquella, fins al Far, diguéssim, per dir alguna cosa.
Sí, bueno, aquell és el districte 1.
Sí.
Bueno, ahir va venir Guillermo Gomis, el regidor de Ciutadans a Calella. Vam parlar de molts temes, entre ells el tema de les banderes. Va dir i reclama que uneixi la bandera espanyola a la façana de l'Ajuntament, amb aquestes paraules.
Le pediremos al actual govern i a l'alcaldessa que cumpla la ley de banderas. Se lo repetiremos porque ya es la tercera vez que se lo hemos dicho, y si no, pues tomaremos todas las medidas legales que nos acamparen. Llegaremos donde sea, pero la bandera tiene que estar ahí, porque es una bandera que representa a todos los ciudadanos de Calella, aunque mucha gente piense que no le representa, de momento sí que le representa.
Va dir ahir Guillermo Gómez. Qui vol començar?
Sí, digues.
Deixa-la de Miquel, que per una vegada pot parlar dels poders que porta.
Porta escrit i amb paper oficial.
Digues, Miquel. Més reivindicant no, que no és una idea nova.
No, digues, Miquel, sí.
Perquè hi ha temes que surten que dius, mira, això, una idea nova, no? Escolta'm, això...
Això és una cosa que ja el PP ja havia demanat moltes vegades.
Escolta'm, porto una carta que vam entrar nosaltres per registre l'any 2012, dirigit a l'alcaldessa, la senyora Candini, i on expliquen tota la normativa, no? Doncs que nosaltres li demanem que conegui la bandera espanyola al costat de bla, 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 bla. Aquesta carta, quan va acabar el mandat, el 2015, encara no l'havien contestat. Per tant, no és un tema de cara als senyors de Ciutadans, doncs facin una proposta que no s'havia fet mai. Això s'havia fet i no se li va donar cap resposta. Com que no se li va donar cap resposta, doncs ens van trucar de la subdelegació del govern demanant a veure si nosaltres sabíem si estava la bandera espanyola o no hi era. La bandera espanyola no hi era, per tant vam dir que no.
Això en parles de l'any?
Això 2012. Es va entrar al 2012, però això que et dic de la subdelegació del govern devia de ser cap al 2015, aproximadament, abans d'acabar.
La trucada, no?
Sí, abans d'acabar el mandat. I arrel d'aquesta informació que se'ls va donar i que ells van constatar que realment era així, doncs crec que al cap d'un temps se li va enviar un requeriment a l'alcaldessa perquè col·loqués la bandera espanyola. Això no ha donat resultat perquè la va col·locar, em sembla que va estar 4 o 5 dies, a més ho va fer una mica així en plan de... A veure, jo crec que no s'havia de fer d'aquesta manera, col·locar una bandera espanyola petita i darrere de tot al balcó de l'Ajuntament, no? a la part de la paret, tocant a la paret. Resultat, al cap de 4 dies es va retirar la petita, perquè no n'hi havia cap més, i allà no hi ha la bandera espanyola. Vull dir que en aquest cas li desitjo molta sort a Ciutadans, perquè si ho aconsegueix, voldrà dir que la seva relació amb l'alcaldia, doncs, que realment és una relació molt, 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 molt directa.
Bueno, ell va dir que esgotaria les vies del tu a tu, del cara a cara.
Nosaltres també, i cara a cara també.
És a dir, que abans de denunciar-ho a altres instàncies, que primer el que farien serà parlar amb ell.
Sí, però no és denúncia, no. Nosaltres es van demanar una informació i nosaltres vam contestar.
Sí. No és cap denúncia. Digues, Vallabriga.
No, és que això me recorda, és que va així. Ahir es va parlar de l'actuació del Tribunal Constitucional. Tots els recursos que havien fet els que se'ls anomena o els coneixem per presos polítics, havien fet uns recursos i el Constitucional els agafava i els posava dintre d'un calaix. Vol dir que fins ara no ho han mirat. Per què? Perquè d'aquestes maneres donava temps a que el temps passés i llavors, pues, vull dir, el Tribunal Suprem pogués fer el que li donés la gana. O sigui que això de posar els papers en un calaix, o sigui, acceptar-ho i posar-los dintre del calaix, potser la senyora Candini ho ha pres ja del Tribunal Constitucional.
Vol dir que compares aquesta actuació de la senyora Candini amb l'actuació...
Pues més o menys, vull dir, posar el paper. Després una cosa que sí que va dir...
Sí, bueno, vull sentir els altres també,
sobre el senyor Gómez, després ara sortirà.
Sí.
Que referent a la bandera de la plaça Catalunya...
Bueno, ara arribarem al pal de la bandera, que també passarem al tall, però això de la bandera espanyola, a la façana de l'Ajuntament...
Jo ho trobo bé que ho demani, perquè ells els agrada, volen tenir-la i tenen el teu dret, jo trobo també molt bé. Ara, clar, el que passarà... Mira, jo, la veritat, jo també voldria parlar de que per què no posen la bandera catalana a la Guàrdia Civil, al quartel de la Guàrdia Civil, si està dins de Catalunya? Perquè, segons tinc entès, van obligar, perquè també amb alguns que no havien posat, amb els Mossos d'Esquadra de tenir l'espanyola. Jo dic, home, per què la Guàrdia Civil no posa quan està dins de Catalunya, i és Catalunya, Espanya i Catalunya? Vull dir que podria ser una mica més de dir, bueno, doncs, ajudem-nos l'un de l'altre, però bueno, jo crec que un cantó tira molt, però llavors per l'altre cantó no tira. Oh, llavors la igualtat és segons aquí.
No, és, tothom sap que la Guàrdia Civil és un cos estatal.
Vull I dir, què vol dir? Està dins de Catalunya.
La normativa és una altra, no és aquesta.
Que ho sap vostè, la normativa ben bé.
Que us tracteu de vostè? Carai, les coses sí que ha canviat, no?
És un cos estatal, no? És un cos estatal, això ho sabem.
I què, que sigui estatal, però està dins de Catalunya? La governació civil a Barcelona. La governació civil a Barcelona hi ha les dues banderes.
Sí, i l'europea també.
Vale, per això... Per què no la posen, la Guàrdia Civil?
Perquè no l'han de posar.
Ah, no l'han de posar?
No, legalment no. Legalment,
bueno, doncs per mi, degut a això de que jo sí, jo no, jo sí, hi ha aquestes polèmiques.
No, no.
Si tothom afluixés...
Sí, Marc, el debat sobre les banderes és un debat del tot estèril. I es va veure fa uns anys, quan hi havia una delegada del govern que es va posar especialment curosa per seguir... directament i assenyalar aquells ajuntaments que no,
Llanos,
que no tenien...
Llanos de Luna.
Llanos de
Luna, sí. Que es va veure que la cosa no va funcionar perquè quan ella va, ja no hi va ser i va aparèixer una altra, doncs els ajuntaments van fer i desfer a la seva manera. Jo coincideixo amb en Jaume, vull dir, és cert que legalment, segons les lleis que regeixes fins ara, s'ha de posar la bandera espanyola en la façana dels ajuntaments, però també... És cert que hi ha una situació que es viu a Catalunya que, depèn del color polític que hi hagi a l'Ajuntament, es creu convenient no fer-ne uns o anar allargant, perquè això no deixa de ser res més, perquè recordem aquí a Calella, la bandera espanyola, quan no ha estat a la bugaderia, recordo un alcalde que en el seu moment ho va dir-ho, que estava a la bugaderia bueno, i mai fet, més se'n va saber.
De fet, ahir l'alcalde Basart...
Va
fer un escrit a xarxes dient això, que s'havia posat que s'havia portat a la bugaderia i que em sembla que ningú l'havia anat a recollir. Algo així va dir,
Només una cosa, a l'alcalde Basart també li vam enviar la carta.
Per cert, alcalde Basart, si ens està escoltant i vol trucar, doncs fantàstic.
I haig de dir que la seva resposta va ser la més... extravagant, per dir-ho d'alguna forma.
Per què? Què us va dir?
Perquè, home, jo, una resposta que ara no recordo, no porto exactament, però sé que ens deia alguna cosa així com que sí, però que no es podia col·locar, en fi, no sé ara per què, però una resposta. I en canvi, l'alcalde Jué, que també li vam enviar, ho va argumentar. I van dir, bueno, doncs escolta, i com ho va argumentar? Doncs dient que, com que hi havia un pacte, no va dir pacte, però un pacte en Convergència, amb Esquerra Republicana, crec que era Esquerra.
Sí.
Doncs que allò podria crear un malestar entre els seus socis de govern, això ho tenim per escrit, i que per tant, doncs, bueno, va donar...
Això va dir Jué.
Jué, sí.
Uh-huh. De fet, va dir la veritat.
En Basart, la resposta, en fi, ja la buscaré, però era un tant així.
Bueno, per al·lusions, 93-766-03-33, si algú que ens escolti vol dir la seva, no? Alcalde Basart, per exemple, no? Si ens vol trucar, que sabem que sovint escolta aquesta tarda.
Que busqui la carta.
Que busqui la carta. Carmen, que no t'he sentit?
No m'ha sentit perquè, veritablement, sobre el tema de banderes, jo, com ja sabeu que tinc els meus pensaments, que potser són diferents de la majoria...
No, són els teus, ja està.
Penso que a l'Ajuntament haurien d'estar totes les banderes, l'espanyola, la catalana i l'europea. No pas la independentista, lògicament, fins que no es demostri de que es pot tindre aquesta cosa aquí a Catalunya.
Bueno, hi ha plaça...
Són banderes que són les legals i que a qualsevol ajuntament haurien de ser-hi. Però bueno, jo abans de parlar de tanta bandera, perquè a fi de comptes, en cert modo, no em sento tan implicada amb el desig de que hi hagi una o altra, el que vull és que hi hagi un bon estar, una pau i un bon fer de la gent i sobretot de l'Ajuntament, que s'ocupin del que s'han d'ocupar. Jo m'agradaria parlar ara d'una cosa de l'esplai, si em permeteu.
Sí, després ho farem.
Vale?
Sí, després. Vale. Parlem ara d'aquest pal que van aterrar a la plaça Catalunya on llunejava, en aquest cas, la bandera estelada. I Gomis va dir això.
Pero no me parece bien que con dinero público de todos los ciudadanos de Calella se utilice tantas veces como sean necesarias, como él dice. Que yo creo que hay que emplearlo para otras cosas, no para reponer la bandera esta.
Sabeu que aquest pal, aquest màstil, la bandera, doncs, ha estat aterrada en diverses ocasions, tantes vegades la terra, tantes vegades la reposen, i Gomis va ser crític dient que, clar, que això es fa amb diners públics i que no tots els ciutadans de Calella que paguen els seus impostos estan d'acord amb que hi hagi l'estelada, no? En aquest cas...
Jo només em pregunto una cosa, i ara entrant amb camisa a vares, però si precisament aquest pal no fos un pal d'una bandera estelada, fos qualsevol altre mobiliari públic, que alguns desaprensius es dediquessin més darrere més a fer-ne mal ús i a destrossar-lo, hi hauria també aquesta crítica?
Gomis va condemnar l'acte, eh?
Sí, no, no, no.
Ell
no.
El va condemnar,
jo pregunto,
eh?
Això. És a dir, si s'ha decidit via ple, via govern, que es fa aquesta acció, jo em pregunto, si no hi hagués el condicionant de la bandera estelada i fos considerat com mobiliari públic, un banc o qualsevol altra cosa, també hi hauria aquesta crítica de que per què amb diners públics s'ha d'anar restituint un mobiliari que constantment estan fent malbé?
Jo pregunto. No ho sé, però com expresident de la Penya Solera, la Penya Solera té un monument al final de l'avinguda del turisme.
Sí.
I en el monument, a part del monument, hi ha un asta, un pal, amb, o hi havia, un pal amb la bandera, amb els colors blaugranes. Si no recordo malament, fins fa cinc vegades ens els van treure. I inclús una vegada la van cremar.
Caram.
Ningú va seguir a l'Ajuntament, lògicament ho van dir a l'Ajuntament, ja tenia altres problemes, i des de llavors pues, normalment no posem la bandera, a no ser que sigui el dia de...
Llavors feu el d'allò i us l'emporteu, no?, per si un cas.
Però vull dir que això ha passat no era la bandera estelada.
No,
mira, a mi em representa la bandera espanyola i em representa la bandera catalana. I l'estelada, no, ja ho torno a dir, no és cap símbol de res. A Catalunya tenim tres símbols, tres, suposo que ja els sabeu quins són. Sí. La Diada, com a festa nacional, tenim els segadors i tenim la senyera. Això són els símbols de Catalunya i no hi ha més. Per tant, per mi això, com que no representa res, està mal fet que la treguin, clar que sí. Però també és una imposició per tota aquella gent que creiem que això no serveix per res i per tant no hi hauria de ser aquesta bandera allà. Però, amb tot això, té raó de que no es tracta d'anar allà amb una destral i trencar.
Gomis també va parlar de la neteja a la ciutat i va ser crític, va dir això.
Por ejemplo, la riera capaz presta muy descuidada, ahora menos, pero en verano está muy descuidada. El centro comercial nuestro también está muy descuidado, ya que aunque los propios propietarios o dependientes limpian su parte, pero luego llegas a pasar y cartones por todo. Yo lo encuentro muy sucio, y no soy solo yo, porque hay muchos ciudadanos que están de acuerdo.
Gomis va parlar d'una Calella descuidada.
A veure, cartons, jo he vist quan els recullen, que els deixen a la porta perquè passi el camió a recollir-los. Jo al mig del carrer no m'he trobat mai cartons. És veritat que de la riera que pas per cap al far, per dir-ho d'alguna manera, on acaba Calella, que no acaba en el far, ja ho sabem, però tota aquella part, sí que està bastant deixada de la mà de Déu. Però això ho vam dir-ho ja fa mesos.
I anys.
Que està ple de Calella Bruta... fulles i està brut. També és veritat que contribueixen amb tota la seva alegria molta gent que tenen gossos però no tenen educació. I els gossos pobrets fan el que han de fer i la gent passa mirant cap a l'altre costat. I això no té culpa l'Ajuntament, això té culpa la gent que té gossos i són mal educats.
No, està clar que les ciutats les embruten les persones. La ciutat no s'embrut sola, però... perquè quan tu surts a primera hora del matí, la gent que sortim d'hora a treballar, els carrers estan ben nets.
Sí, acabats de netejar, com aquell que diu.
No, però jo també... tantes vegades com he pogut ho he dit, i en públic i en privat i en tot el que... de la zona, sobretot la zona turística, la que està per sobre damunt de la carretera, la que està per sota, aquella zona està deixada respecte a la resta de la població, segur. I si jo que vulgui que vagi, que ho miri, no? Està una
mica... Però tu vas tenir-hi hotel molts anys en allà, no?
Sí.
És un tema recurrent, això de la neteja de les ciutats, i més una ciutat turística, és un tema molt difícil de resoldre. Que no vol dir impossible, però és molt difícil de resoldre, bàsicament perquè els convenis o contractes que es fan amb les empreses que s'encarreguen, doncs, o no acaben d'adaptar-se, o el que deia moltes vegades, si no recordo malament l'alcaldessa o algun regidor, que deia que passaven pel carrer Església, no, el nucli central, en ple estiu, passaven a recollir les escombraries que hi ha enmig del d'allò, i al cap de mitja hora no havien fet ni acabat el carrer, que ja tornava a estar allò superple. És molt difícil de resoldre. Ara, entenc que, vaja, s'hi haurien de posar molts mitjans en aquest sentit, perquè Calella viu de la seva imatge. i, evidentment, s'hi ha de fer els possibles.
Ahir a la tertúlia va sortir un tema que em sembla prou interessant, parlàvem d'això, i algú deia que a Calella hi ha massa gent. Que Calella no ja pot... Estem amb els 19.000 i escaig d'habitants i que realment estem absorbint...
I proposava
una...
alguna solució o no quedava
cap,
així?
No n'hi ha cap.
Això... Però ja, deien que, la gent.
Que perquè, per donar uns bons serveis, perquè el poble estigui entreçat, etc etc, algú parlava d'un topall de 15.000 habitants.
I què fem amb els 4.000?
No, a veure, òbviament...
Ah, no sé, és que clar, no,
que ningú parlava...
Que vinguin al poble nou, home, que no en tenim de gent.
No, que ningú parlava de fer-los fora, ni molt menys, però sí que és veritat que hi han molts ciutadans i els serveis són els que són. No?
Però a veure, aquests molts ciutadans estaran pagant impostos per contribuir a tindre uns serveis, unes atencions equiparables al número de persones que hi són. O sigui que,
és un tema que va sortir a la tertúlia.
Això trobo que és una mica fora de lloc.
Com més habitants més deuen cobrar, no? Vull dir, deuen haver-hi més cobrar. El que passa que el que sí està és tot molt aglutinat en un puesto.
Com més habitants i més persones en una ciutat, més risc de brutícia.
Ja, però més cobres, més pots posar més gent a netejar.
Ara no ho sé.
A veure si el problema...
És una cadena, això.
No baixis això.
A veure si el problema no ve de la gent que està a Calella. Sinó que ve de la gent que està a Calella i no paga.
A veure, ara m'he perdut.
Ai, que mira el cel.
Què vol dir la gent que està a Calella i no paga?
Clar, tots els ciutadans de Calella paguem els impostos que ens pertoquen?
Jo em penso que si estàs,
home,
estàs
si no,
a la llista i deus pagar. Ara, si hi ha algú que aquí que viu al carrer o així, home, que aquesta persona
poder
suposo que no, però els que estan
fora,
tenen el domicili aquí sí.
Calella és una ciutat, ho sabem tots, molt, molt acollidora, molt social, acull molta gent i potser el problema és que acullin més gent de la que veritablement pot acollir per les seves
característiques. Però què et refereixes, que no ho entenc? La gent que viu aquí, que no paga, què vol dir? Que la gent que hi ha gent
tota
aquí que no paga impostos?
Tota la gent
impostos?
Que viu a Calella paga impostos? Pregunto.
Home, jo entenc que sí, és el que deien ja.
Suposo...
Si hi ha una llista, evident, si tens servei d'aigua, si tens servei de...
Però, a veure, suposo que deu voler insinuar o dir que no tots estan empadronats. Llavors, que aquí hi ha 19.000 empadronats, però poder hi ha 1.000 o 2.000... d'aquests que...
Però això no és un problema només
no,
de Calella.
Jo dic que poder vol dir això, jo no ho
he entès. Clar, per això pregunto, és que no ho entenia.
No, vull dir això i vull dir que igual que hi ha pisos socials que tenen uns lloguers molt baixos perquè són per ajudar gent de fora, igual aquesta gent de fora tampoc paga els impostos que paguem la gent d'aquí.
Home, aquesta gent paga, si consumeix aigua, paguen clavegueram, pagant doncs, tots els serveis que donen la ciutat, només faltaria.
I entenc que és un tant percent molt petit
mateix...
en comparació amb els 19.000 la població que hi ha, no?
Pues no ho sé, perquè si tu vas per al carrer el 20% són gent de fora.
Però tu creus que la brutícia de la ciutat és causada per aquesta gent?
No. No. Jo estic responent a el que heu dit, de que n'hi havia molta gent que es queixaven de que eren masses, i la meva cosa és...
Però quan igual... aquesta gent d'ahir que deien que eren masses, tampoc no apuntaven directament a la gent que ha vingut de fora.
No, estic segura de que no.
Parlaven en el context.
Això la gent no ho diuen, no queda lleig.
Jo, de totes maneres...
Tu creus que no ho diuen perquè queda lleig, Carmen?
Claro.
Digues, Fernando.
Jo, de totes maneres, vull dir, no ara, no avui, en aquest moment, sinó ja fa molt de temps, que m'estic preguntant si tenir 19.000 habitants és correcte o seria més interessant arribar a 20.000. Perquè independent de que llavors s'obliguin a tenir un ple mensual, econòmicament tenir 20.000 persones,
val
no
més
25
la pena,
ni 30,
tenir
20.000. Val la pena. I llavors jo no
tens
acabo...
Tens més regidors, no si acabo no recordo malament? Tens més regidors i tens més...
No acabo d'entendre per què Calella no s'ho planteja, excepte que no hi hagi terreny per poder edificar.
Mira, dies enrere jo vaig entrevistar l'alcalde de Sant Pol de Mar, va venir aquí i va dir, nosaltres no volem créixer en nombre d'habitants, volem que els que tenim visquin bé.
Sí,
això
mira,
ho va dir aquí l'alcalde de Sant Pol de Mar.
És que a Sant Pol de Mar s'hi viu.
Els ingressos de l'Ajuntament, bàsicament, el més important és l'IBI, l'impost. Però després hi ha les transferències de l'Estat, que és important també, molt important, i que està en funcionament del nombre d'habitants. Aleshores, si tu passes de 20.000, doncs tens uns ingressos molt més
superiors. Que és el cas de Pineda, no? Per exemple.
És el cas de Pineda,
per exemple.
De tota manera,
estava el pla d'urbanisme municipal que es va aprovar fa uns anys, que ja es feia contemplant una població de 25.000 habitants. Però com que això va quedar aturat i no ha tirat, no continua, doncs no ha pogut créixer la població, diguéssim, també respecte a les edificacions i tal. Si en aquí es van... Jo entenc el que diu la Carmen, eh? I és veritat que a vegades les coses, segons qui les diu, jo no, potser no ho sé explicar bé, i per tant, però entenc que sí que a vegades veus molta gent a Calella que dius, i, bueno, si ni són d'aquí, ni viuen aquí, ni empadronats aquí, i, bueno, queda en l'aire cadascú que pensi el que vulgui. No? Però
voleu dir que és un tant per cent tan elevat com perquè pugui influenciar... No, no sé, eh? Home, pregunto.
La neteja va funcionar bé perquè en el seu moment, quan es va fent les bases per la contractació de l'empresa, doncs no es fa tot el bé que s'hauria de fer.
Ja, però Miquel Guita, tu has estat molts anys a l'Ajuntament, la Teresa i jo portem tota la vida als mitjans públics, i jo crec que des de que tenim consciència que es parla d'aquest problema de neteja, no d'ara. És que tots els ajuntaments es topen amb el tema de que Calella està bruta.
Hi ha hagut diferents partits a dins de l'Ajuntament i sempre s'ha queixat de la...
Per això t'estic dient, que no és una cosa d'ara.
Jo puc dir-ho amb el sentit allà on hi havia la peixateria, que havia passat alcaldes d'un cantó de l'altre per allà i aquell tros sempre era brut, i vull dir que jo el que no entenc és que siguin d'on siguin, hagin sigut qui sigut, i sempre han tingut el mateix problema. Senyal que no deu ser tan fàcil. Quan hi havia el PP dins, quan hi havia el Convergència dins, com hi havia Esquerra dins, com hi havia el Socialista, i ara. Sempre hi ha hagut les mateixes queixes.
És que el tema de la neteja...
Clar, ningú vol veure el perquè,
però el tema de la brutícia, vaja, és que hi ha com endèmic, no? És que jo tota la vida n'he sentit a parlar... Des de que treballem a la ràdio i portem tota la vida, Teresa, hem sentit a parlar...
I fixeu-vos en una cosa, com per exemple, una ciutat icònica com és Roma. Roma té no sé quants de milions d'habitants i, més a més, no sé quants de milions de visitants.
Sí.
Vas a Roma i Roma no només està bruta, està deixada.
Sí.
Clar. I estem parlant d'un lloc que trepitgen multitud de persones.
Però, en canvi, hi ha altres ciutats europees que estan netíssimes i tenen
molts, netíssim al centre.
Però jo no sé si ho saps, però vull dir, jo per sort vaig a Roma o vaig anar a Roma bastant sovint. No sé si sabeu que, vull dir, el cinturó de ronda de Barcelona, o sigui, ara ho dic de memòria, no sé si són 19 quilòmetres o 20 quilòmetres. A Roma són 850 quilòmetres la rotonda, el qual vol dir que tu surts del centre i comences a tirar carretera, carretera, carretera i estàs a Roma. Per tant, vull dir, a veure, deixant a part que tens raó de que Roma està brutíssima, encara que ara últimament, no sé, deu fer 6 mesos o així, ha millorat alguna cosa, perquè una de les coses que em crida molt l'atenció, aquí tenim containers, i la gent, no sé si perquè Calella és petita o el que sigui, doncs normalment les coses estan dintre del container.
Bueno.
A Roma, com que hi ha tanta gent, els containers estan plens i es deixa tot l'altre, es deixa a terra.
Bueno, com aquí,
i el que vingui, i el cotxe que ho recull el container, i el de terra no.
Ah, sí,
no?
Però Valla Briga, aquí dius hi ha containers. Sí. En containers, sí, contenidors. Okay. Però si es dona prioritat a la neteja,
sí,
es farà una inversió en soterrar tots els que queden per soterrar Calella, perquè sí que és cert que la gent, més o menys, la d'aquí és cívica.
Home, depèn d'on,
però
per
què no?
Bueno,
però...
Depèn d'on, sí,
home, la majoria sí, hi ha una minoria que no, que és veritat.
A la zona hotelera,
que es veuen
davant d'un hotel, davant, a pocs metres, allà, i d'un bloc de pisos, hi ha contenidors, 6 o 7 contenidors d'escombraries, tot el dia allà. Aquesta és la imatge que donem,
sí,
i els turistes. Home, per què no es pot soterrar en allò? Clar que es pot.
No
inversions.
Hi ha un pla de soterrament de...
Sí, bueno, i de fet en fan ara d'aquests intel·ligents, amb una targeta lectora, però també és veritat que els contenidors soterrats també tenen una capacitat concreta, es veu que de seguida s'omplen, la gent acaba deixant la brossa...
Tot l'intel·ligents que volin, però si surts la brossa a les 12 del migdia... És que és com tot.
Yeah.
Vull dir, tu veus la gent abocant, i sobretot a l'estiu, que hi ha aquell ambient, doncs al migdia sense cap tipus de problema. Quan et demanen, sobretot, et recomanen que a partir de les 8 del vespre. Vull dir, si som incapaços de seguir unes normes, llavors contribuïm directament o indirectament a que la ciutat o la població estigui bruta.
Potser,
resulta que no s'han de gastar els diners que es gasten per temes com la volta ciclista i s'han d'invertir en aquí, que seria un any només.
Però això sempre parlem, i no tot rec la raó, però això parlem de prioritats, parlem de criteris. Quan els diners són els que són i s'han de gastar en el que s'han de gastar. Mira, no fa pas tant, un alcalde em deia, jo soc plenament conscient que tinc tot el que són els... La xarxa de clavegueram la tinc molt mal feta i l'he d'allò. Però això no em donarà vots. Per què? Perquè això no es veu. Al contrari, que això el que provoca és malestar dels veïns perquè han d'aixecar carrers i tot el que vulguis. Però això també s'ha de fer. Per tant, sense compartir-ho, però jo entenc que quan ets en el govern el que vols és que es facin coses perquè es vegin, per lluir-te i per justificar que aquell criteri sigui aquell.
Perquè ho vegi la part central de Calella. Que aquí potser no està tan bruta. Efectivament, tens tota la raó, però aquesta és una forma de governar que jo no comparteixo de cap de les maneres.
No entenc pas que la comparteixi, però són uns criteris que s'apliquen.
El que no pot ser que una zona turística, perquè a l'hivern hi ha poca gent, la nord, hi ha poca gent, allò es deixi perquè, no, perquè clar, no dona vots. I té tota la raó, clar, que no li dona. Si cada dia està més brut, els pocs que seran allà no hi ha ningú que voti.
I no em negareu, per exemple, que a l'eix principal de Calella, que és el carrer Església, ara ja comença a estar vell.
Sí.
Ara ja, no, ja et posen, ja t'arreglen els forats que hi ha i ja veus que allò ja no funciona. Vull dir, allò fa molt de temps, sobretot el tram central. Està molt gastat, està molt fet malbé. Però qui és el guapo que ara planteja de fer un carrer Església nou? Que tindria el seu criteri i segur que hi hauria gent que hi estaria d'acord. Però la gent que en el seu moment ja va pagar, perquè recordem que el carrer Església s'ha fet de diferents maneres i en diferents trams. Clar, ara, que tornin a dir...
Hi ha diferents pagos.
Hi ha diferents pagos. Gent que va pagar més, gent que no va pagar, i gent que va pagar més. Però clar, tots aquests plantejaments, home... Qui diu que no a fer un nou centre comercial doncs amb una vorera molt més ampla, amb un ferm diferent perquè no es faci malbé? Sí. Ningú, però alhora la veritat, això algú hi ha de ficar-hi calés.
Sí, però jo suposo que us heu enterat que Mataró, si no recordo malament, a partir del dia 1 d'abril, el que és el passeig de la Riera passarà a ser passeig.
Sí.
El qual vol dir...
Avui ho diuen i l'endemà van deixar passar, van entrar els pares a recollir els seus crits.
Sí,
saps,
mi,
sí, no?
El que a mi em va dir, em va semblar, dic, fantàstic, si ara el carrer de la Riera de Mataró es converteix en un carrer Església, els de Mataró aniran a comprar perquè hauran anat tota la vida allà. Dic, però els d'Arenys, Canet, Llavaneres, que de tant en tant venien aquí, aprofitaven perquè nosaltres tenim un carrer Església que és fantàstic, automàticament... entre anar aquí i anar al carrer de la Riera, que serà ample.
Sí, però Mataró també està patint molt, que a vegades ens pensem que...
El centre de Mataró fa molts anys que està tocat de mort.
Està tocat, exacte.
Sí, però em refereixo que toca d'aquest...
Que a vegades ens pensem que a la ciutat del costat tot és millor i...
El centre comercial de Mataró...
S'ha tancat moltíssimes botigues.
Moltes.
I el tema de comercial, que suposo que això és un tema que tocarà el senyor Gallar, que per això és el president dels comerciants, jo crec que està molt dur, i cada vegada més.
Parles del carrer Església de Calella?
Parlo del carrer Església, parlo de la competència de la venda per internet, parlo de les botigues que estan tancant, parlo de les poques botigues de qualitat que estan quedant, parlo de la quantitat de botigues repetitives que hi ha, i parlo de que el carrer Església, que fa uns anys era un carrer, un centre comercial que et venia de gust passejar i que compraves i tal, i ara és otro más, i per trobar alguna mica diferent tens que caminar molt. Això parlo, realment, i però no és un problema de Calella, és un problema general. Jo crec que els comerços s'hauran de replantejar a l'estil de vida.
I sobretot quan poses un comerç, intentar fer un previ estudi de mercat saber si allò tindrà
això
sortida.
Això evitaria, com està passant, posar comerços i els 3 mesos tancar.
No, i vull dir, és públic i notori que passeges pel carrer Església i cada vegada veus més persianes baixades.
Sí, el que passa que també estem en un període...
Però jo em refereixo a l'estiu.
Ah,
l'estiu ja fa anys, potser un parell o tres, que te n'adones que hi ha botigues que no obren.
Sí.
I això jo no ho tenia pas tan pendent de que el carrer Església, perquè, bueno, vaja, no, tancava avui i l'endemà
no
obria un altre.
No creguis, que ja n'hi ha, però en relloc una altra vegada.
Sí, quan arriba l'estiu, quan arriba l'estiu hi ha gent que lloga i aprofita la temporada. Després,
I els hi dura un any, a poder.
Home, sí. Si bueno, no han canviat els lloguers del carrer Església, no, per fer caixa no. En el carrer Església, escolta, l'has d'encertar bé, eh?
Sí, perquè hi ha molta gent i va de passejar, fa de bon passejar, fa de bon mirar, però mira les botigues i estan buides.
I els preus
buides.
Del lloguer, que
la gent ve aquí, molta gent de fora ve aquí a passejar i a passar el diumenge.
Clar, perquè però,
jo, si tinguessin que dir la veritat, crec que els calaixos estan una mica xuts. Vull
bueno,
dir.
La gent que ha tingut negoci o que té negoci al carrer Església sap molt bé el que costa arribar a final de mes, bàsicament perquè una vegada has pagat el lloguer i els impostos, cau i net, si és que no t'ho has de treure de la butxaca. Eh?
Pensa que els interessa més els que han tingut negoci plegar i llogar-ho que d'allò. I si no, fixa't que les botigues que han tancat, sí, que han tingut ells, sí, i ho tenen llogat amb uns altres.
Home, però escolta'm,
és lògic.
És que oidà que tinguessis de propietat un local que l'Església és fantàstic, escolta'm, és fantàstic.
Això no vol dir que el llogater, segons quins, els hi duri una temporada o dues, però vaja, ho tornen a fer, vull dir, la gent prova i estem en mal temps.
La gent és molt valenta.
Sí, estem en molt mal temps ara, en aquest sentit. Ja ho vaig dir-ho jo, la crisi no s'ha acabat. I espera't.
Digues, no, Miquel.
Si s'ha acabat aquest tema, només volia
digues,
recordar...
Digues, no, tant, sí.
Si de cara a la setmana que ve, ja no dic ara, parlarem del decret d'admissió dels alumnes a les escoles, per exemple.
També. Déu-n'hi-do.
Si no s'ha parlat. Però, no. Bueno,
sí.
Déu-n'hi-do la polseguera que ha aixecat això.
Sí. Bueno, jo crec que la setmana, el dia que, doncs, que creieu convenient.
Fem... Amb els concertats, vols dir, no?
Sí.
L'Escola Pia i...
En el cas de Calella,
no, Freta.
Escola Pia
i Freta.
I Freta.
Sí. Sí, sí, sí. Ara ho he sentit en poc temps, però vaja, no crec que arribi a ser, no crec, eh?
El conseller està molt, molt interessat a aplicar-ho, eh?
Sí.
Sí, tan interessat que no ha deixat plaç pràcticament perquè les escoles puguin presentar al·legacions.
Bueno, no, els pares hem firmat, eh?
Sí, clar, sí, però és que no han deixat, perquè han fet un decret per via urgent, no han donat temps... I ara la situació doncs està com està.
Així que la regidora de Calella està molt a sobre amb això, eh?
Mira,
que...
si us sembla, tenim dos minuts. Voleu recuperar les paroles de la directora de l'Escola Pia? La
sí,
Marisa Romero, que deia això.
Si realment el que es vol és lluitar contra la segregació escolar, cal que s'hi destinin recursos econòmics. Sense recursos no hi ha escola inclusiva ni lluita contra la segregació. Però ni per les escoles públiques ni per les concertades. Necessitem més finançament. Uh-huh. Això és realment el fons de la qüestió, no?
Uh-huh.
Nosaltres som escola concertada i escola concertada vol dir doncs, el servei de la societat. Això és el que nosaltres volem, no? Portar que cada vegada hi hagi menys oferta i o sigui, que els pares no puguin escollir realment l'escola que volen pels seus fills. I això sí que és un dret que les famílies tenen. Evidentment, és clar, si es anessin reduint les places a les escoles concertades i s'haguessin d'anar tancant línies, evidentment això ens deixa molt indefensos a les escoles, a les famílies i, evidentment, també als treballadors, és clar. Sí, sí, això és així.
Crec que no han tingut temps de a veure, jo crec que des de la Generalitat ni s'ha donat temps perquè hi pugui haver un diàleg amb la comunitat educativa, que es pugui parlar, que es pugui arribar a acords. I això no s'ha fet, no s'ha pogut fer. Per tant, el que han de fer amb aquest decret és retirar-lo i establir aquest diàleg amb les escoles. Això és el que s'ha de fer.
Veurem com avança aquests dies aquest tema. Carmen, em deies que volies comentar una cosa abans d'acabar la tertúlia. Digues,
sí,
Carmen.
Sí, perquè penso, mira, a veure, hem parlat de coses superinteressants i coses que ens afecten a tots dintre de la ciutat de Calella, però penso que també el gaudir d'un esbarxo i el tindre una ocasió de passar-s'ho bé també és important. I ja sabeu que les playes es dedica a això, a organitzar esbarxos i festes. I el dia 19, a la fàbrica Llobet, tenim una festa que és un carnaval avançat, un carnaval per tothom que vulgui anar-hi. Hi ha un berenar molt ric, hi ha una actuació del duo Ària, que la Sònia el coneix molt bé.
Això, per favor, això és publicitat total. Què és això? Per favor, programa patrocinat per Duet Ària.
No, que és cert, que hi ha ball de disfarces, hi ha concurs, hi ha sortejos, i tot això costa la boleta 10 euros. Actualment, la capacitat de la sala són unes 250 persones. No queden masses bolletes per vendre, i ho vull dir aquí perquè la gent que vulgui anar-hi, que tingui ocasió de passar a recollir la seva, que no es trobi que després... ai, a mi m'agradaria haver anat i ja no puc perquè ja no puc entrar. O sigui que afanyeu-se, que teniu una setmana per davant. Aquesta tarda, potser al Vall del Mercat, portaran bolletes per vendre, per la gent que hi vagi avui al Vall del Mercat.
Ja declareu Hisenda tot això.
Fernando.
Una cosa.
Digues, acabem ja.
La comptabilitat de l'esplai és superclara. Això no capiga cap dubte.
T'ha quedat claro, Torrent?
No, jo dic si declaren Hisenda, jo. Poden dir que em faig 10 i em faig...
S'ha declarat tot.
Que la Penya Solera sempre ho ha dut i també ho tenia tot clar.
No. S'ha declarat fins a l'últim sentit.
Digues, Vallabriga, va.
Jo voldria recordar que avui a l'aula universitària ve en principi un bon conferenciant, que és Sant Jordi Pina, que jo suposo que tothom el coneixeu pel famós procés, i suposo que ens farà donarà una conferència molt, molt interessant, i el que vulgui preguntar...
A partir de 6:45?
A partir de... sí, 6:45.
Bé, a la cooperativa.
Mirarem d'anar al ball, mirarem d'anar a la cooperativa. La dona que vagi amb un puesto anirà a l'altre.
No.
Sí que esteu ocupats. Després direu que no teniu feina.
Les parelles tenen que anar juntes per poder ballar.
Però hem d'anar a escoltar en Pina també.
Vallabriga.
Bueno, passa una estona al Prigar.
Jaume Torrent, Carmen Lombardero, Miquel Campoy i Teresa Márquez, gràcies. Cadascú que vagi allà on vulgui.
Ah, això mateix.
I tant.
Adéu.
Que vagi molt bé.
Adéu-siau. Gràcies.
Ràdio Calella. Ràdio Calella. Ràdio Calella. Calella.cat.
No t'adormis i posa't en marxa, perquè el carnaval ja és aquí. I com cada any, les disfresses, les carotes i els complements del carnaval més variats els trobaràs a Establiments Folgado. Establiments Folgado, tot perquè el carnaval sigui més divertit i original. I atenció, preus especials pels grups i comparses de les rues de Carnestoltes. Establiments Folgado, carrer Riera 25, Calella, darrere l'Ajuntament. Tot per al carnaval. Disfresses, carotes, barrets i complements.
Prepara't. A Minlingua ho tens fàcil. Nous cursos totalment subvencionats adreçats prioritàriament a persones en situació d'atur. Curs d'operacions auxiliars de serveis administratius i generals. Curs amb titulació oficial i certificat de professionalitat nivell 1. Curs d'anglès B1. Minlingua. Nous cursos totalment subvencionats adreçats prioritàriament a persones en situació d'atur. Inscripcions obertes. Més informació a Minlingua. Carrer Bruguera 275, Calella, o al web minlinguacalella.es.
Amb el suport de Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, Servei d'Ocupació de Catalunya, Ministeri d'Empleo i Seguretat Social.
Recte final de la ciutat d'avui, 10 minuts camí de les 12. La Dolors Lleuri, bon dia, Dolors.
Molt bon dia, Sònia. Sí que em queden 10 minuts.
10 minuts, bueno...
10 minuts fins a acabar el programa, sí. Per tant la meitat me'ls deixes a mi,
va,
oi?
Va, vinga. Amb l'abans de l'informatiu de la una, digues.
Mira, doncs avui expliquem... estem intentant ampliar informació, però el que sí que podem dir és que en la línia aquesta que hem vist en els darrers temps... que l'Ajuntament embelleixi alguns murals, de la ciutat, sí. Doncs hem sabut també que s'ha encarregat un mural per la paret del carrer Església, la paret de la rectoria que dona al carrer Església.
Val.
Saps aquell que et trobes abans d'entrar a plaça? Doncs allà s'hi farà un mural amb dibuixos de Pilarín Vallès.
Ah, mira, molt bé.
Vaja, hi haurà dibuixos al·lusius a diferents indrets i personatges de Calella. És això, en sabem molt poca cosa.
És un mural pintat o...
Doncs no. Sabem que serà amb peces de ceràmica, serà un mural així amb peces de ceràmica.
D'acord.
Però poca cosa més en sabem. Estem intentant obtenir més informació sobre... aquesta iniciativa, que és una evolució, per exemple, d'aquest mural fet amb grafiti que hi ha aquí a l'Escola Pia. Doncs bé, per aquest mural s'ha pensat en que siguin les il·lustracions de Pilarín Vallès les que decorin aquesta paret realment grisa que està al mig de la ciutat i al mig del centre comercial. Explicarem això també, que aquest dissabte hi haurà la primera de les tres xocolatades solidàries que es faran a Calella en les pròximes setmanes. La primera l'organitza Polseres Candela, serà coincidint amb el Dia Internacional del Càncer Infantil aquest dissabte, una xocolatada que es farà al Far. Hi haurà una marxa que sortirà abans del Monument de la Sardana. La xocolatada es farà davant del mateix Far. Gots de xocolata desfeta a canvi d'un donatiu de 2 euros. De fet, després hi haurà les de l'Escola al Far el 21 d'aquest mes i de l'Escola Freta el 11 de març. L'Escola Freta, que podríem dir va ser de les pioneres, hem portat xocolatades solidàries aquí a la ciutat de Calella. Són xocolatades que s'emmarquen en una iniciativa que és molt més global, que és la del Tàquet pel Càncer Infantil, que aquest any té el repte d'organitzar 1.200 xocolatades. L'any passat en van celebrar 865. Ara, a dia 12 de febrer, ja tenen confirmades més de 1.000 xocolatades. Que per bé. Tant, el repte aquest de les 1.200 està molt i molt a tocar. Des de la ràdio, doncs, animem a tothom a sumar-se a aquesta caminada i després xocolatada solidària i tot plegat per recaptar fons per la investigació del càncer infantil. Crec que un dels teus tertulians ho deia ara mateix. Avui a la tarda hi ha una visita important de l'advocat Jordi Pina, en aquest cas, que porta la conferència El judici de la meva vida a l'aula d'extensió universitària. En ella parlarà, evidentment, del judici del procés que s'ha celebrat al Tribunal Suprem amb un final doncs, que per tots és conegut. Ell, el Jordi Pina, que forma part d'un prestigiós despatx d'advocats de Barcelona, va portar les defenses del Jordi Sánchez, del Josep Rull i també del Jordi Turull, tots tres doncs, finalment declarats culpables per un delicte de malversació, en el cas de Turull també de... tots tres declarats culpables d'un delicte de sedició i en el cas de Turull també per un delicte de malversació de diner públic. Hem de dir que la xerrada d'avui és exclusiva pels socis i sòcies de l'aula d'extensió universitària. Sí. Per tant, anunciem la visita destacada, però no és un acte obert, Sònia, és per aquells...
És només pels socis de l'aula.
Per als alumnes, per als alumnes de l'aula. I avui també a l'informatiu avançarem la proposta del cicle cultural de la Sala Mozart per aquest dissabte. Es tracta d'un espectacle de monòlegs que tracten sobre la sexualitat femenina, la sexualitat de les dones. Sí. Es diu Los monólogos de la vagina. De fet, és un text teatral que és obra d'una dramaturga nord-americana que el va escriure l'any 1996 i que està de plena actualitat. De fet, aquest és el seu èxit. Fins al moment s'ha traduït a 45 idiomes i s'ha representat a més de 120 països. Aquest dissabte arriba a la Sala Mozart, entrades a la venda a 9:45 del vespre. Sí. Començarà la funció, entrades a la venda taquilla de la Sala Mozart i també, com sempre, pel que fa a les propostes del cicle cultural, el portal entrapolis.com. El preu és de 12 euros, és un espectacle en castellà aquest.
Molt bé, Dolors, doncs a partir de la una.
A partir de la una.
Molt bé, que vagi
puntuals.
Molt bé.
Avui serem molt puntuals a la
una. I tant, avui molt puntuals. Que vagi molt bé, gràcies. Acabem la ciutat amb música dels Vigís. Avui recordem la mort de Maury Gibb, bassista i teclista del grup britànic Vigís, mort el dia com avui de l'any 2003. Demà tornem a més ciutat, com sempre, a partir de les 10. La ciutat que és possible gràcies al suport de les companyes d'informatius, avui amb el suport tècnic del Víctor i el Jaume Riera. Us ha parlat un dia més, Sònia Montanyola. Que passeu un bon dimecres. Fins demà. Adéu-siau.